Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Ei, bon dia, què tal, com esteu? Gràcies per ser-hi un dia més. Avui ja és divendres, però, avui la cosa ja és una mica diferent. Almenys, d'ànims, no? Divendres 17 de gener, avui és Sant Antoni. Programa número 3703, i amb la intenció i l'objectiu de sempre i de cada dia d'acompanyar-vos, aportar-vos tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb moltes, moltes, moltes ganes d'explicar-vos moltes, moltes, moltes coses. I amb tot el rigor del món mundial, que quedi clar. A més, si voleu participar i voleu enviar un missatge, podeu fer-ho en qualsevol moment al WhatsApp, missatge de WhatsApp, 638 58 99 88. Molt fàcil. 638 58 99 88. O correu electrònic. calaixera@rtb-elvendrell.cat. calaixera@rtb-elvendrell.cat. Pendents de tot el contingut d'avui, per començar, com ja és habitual, previsió del temps amb el Marrodero, que és el responsable de fer-ho. Una primera cançó que ja hem triat i escoltarem per posar ritme. També destacarem les notícies importants del dia a nivell local, sobretot els esports, amb en Jordi Grell, la repassada habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins en principi previstos a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera. I més qüestions, més coses. Cada setmana parlem de llibres, bé, de llibres, d'autors, d'autores, de gèneres, de títols, de poesia, de literatura. És Calaix de Lectures, la secció literària de la Montse Porcel. També habitual, com a informació de servei, l'altaveu jove Baix Penedès. Tota la informació adreçada als més joves a través de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. A més, un espai que s'emet conjuntament amb totes les ràdios de la comarca. Repassarem l'agenda, l'activitat més cultural. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, altra vegada, i ja anirem cap a la tercera i última part. Començant aquest apartat, volem parlar-vos una mica d'aquesta casa, de la nova programació de ràdio i televisió El Vendrell, que comença de forma oficial a partir d'aquest proper dilluns, dia 20, amb moltíssimes novetats. I, de fet, hem fet com un recorregut per diferents espais de la casa per conèixer de forma itinerant, si es pot dir així, micròfon en mà, quina és aquesta nova programació, i hem parlat amb els seus responsables. Començant per el gerent, per el nou gerent, en Josep Escanyo, però també amb el nostre company Jordi Graell, que farà un nou espai a la televisió d'esports, o també la nostra companya Sílvia Martínez, que començarà un nou programa sobre la comarca, sobre l'actualitat de la comarca. Entre d'altres, en parlarem, com dèiem, en aquesta tercera i última hora. Després ja ens quedarà una bona estona per la participació, per les trucades i parlar i xerrar una bona estona amb vosaltres, a banda que esperem que diferents i variades peticions musicals. Ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem. Gràcies de nou per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
Calaixera, un programa unicat de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Anem cap al temps, la previsió del temps, com ja és habitual. amb el nostre company Marc Rodero, que ja ens acompanya. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
Ha plogut. Aquesta nit ha plogut.
Doncs sí, ha tardat en arribar, perquè ho preveiem més cap al vespre, nit, i ho ha fet entre la nit i la matinada. Poca cosa, però vaja, que en definitiva ha regat el territori. Han caigut 2 litres d'aigua, per exemple, al Vendrell, 3 en el cas de Cunit, ja no tant cap a l'interior. Aquesta precipitació ha passat fregant la costa i han estat els observatoris que estan més a prop del mar els que han rebut més precipitació. Però, tal com pronosticàvem, això ja és història. Sí que és cert que aquesta borrasca mediterrània quedarà basculant entre Còrsega, Sardenya, les Illes Balears, i, per tant, això implicarà que durant aquest cap de setmana puguin haver-hi núvols, bàsicament a la mateixa línia de la costa, però sense precipitació. De fet, a les darreres estan obrint grans clarianes i la tendència pel dia d'avui és que es vagi afiançant aquesta estabilitat i aquest sol. Per tant, un cap de setmana en conjunt tranquil, que no haurem de parlar de precipitació, però sí de certa variabilitat. I pel que fa a les temperatures, encara tindrem aquesta mica d'entrada de vents degregalats, i això farà doncs que les temperatures es mantinguin a ratlla. Tot i així, avui les mínimes, cap d'elles per sota dels 0 graus, la majoria de mínimes entre els 2 i els 4. Hem tingut núvols i això ha impedit que la temperatura pogués baixar. I de cara a aquest cap de setmana, Pere, és el mateix, i amb unes temperatures entre els 12, 14, 15 graus.
Perfecte. Actualitzem les temperatures, Marc.
Vinga, a hores d'ara són prou altes, eh? Tenim 6 graus tant al Vendrell com a Cunit, com també a Coma-ruga, i una miqueta més baixes cap a l'interior, amb els 4 de Banyeres, o els 4 també de la Bisbal.
Perfecte. Escolta, Marc, abans de marxar, ja en vam parlar quan van començar aquestes visites tan especials, per conèixer com són les postes de sol a Coma-ruga, i avui arriba ja la darrera d'aquestes activitats, oi?
Doncs correcte, Pere, exacte, avui és el darrer dia. Vam començar-ho a inicis del mes de desembre i vam fer tot el mes de desembre i també bona part del mes de gener, i han passat un total d'aproximadament 200 persones.
Per tant,
és el segon any que ho fem i anem guanyant adeptes, i cada vegada doncs tenim més persones que s'interessen per aquesta característica que tenim a casa nostra, i això ens fa estar extremadament contents. La meteorologia ens ha acompanyat força, no ens podem queixar, amb l'excepció d'un dia que va estar una miqueta més complicat, però tots els dies hem pogut veure doncs postes de sol acolorides, postes de sol netes directament a dins el mar, però vaja, que estem molt contents, tant jo en aquest cas com la regidoria de turisme, que és qui organitza, estar satisfets d'aquesta activitat, i que es vagi afiançant, i que això, que pràcticament unes 200 persones han acompanyat.
Molt bé, enhorabona. Es tornarà a fer més endavant, Marc?
Home, jo espero que sí,
sí.
Jo crec que amb aquest segon any crec que sí que ja podíem dir que ratifiquem aquesta activitat, i probablement, doncs sí, a finals d'aquest any ens hi tornarem a posar. Per part meva, la intenció hi és, i estic convençut també que per la regidoria, doncs, evidentment també, al final, donar a conèixer el nostre patrimoni natural i el nostre entorn, això sempre és bo.
Hi ha una causa meteorològica que s'hagi de fer a l'hivern i aquesta època? Potser perquè es veu tot més bé o està més clar, o hi ha alguna raó?
Bé, el que sembla que no tenim tanta humitat, podríem dir que els dies també són més curts, en aquesta època de l'any a casa nostra és un moment en què no hi ha situacions meteorològiques complicades, per tant, sempre va una miqueta de cara, podríem dir, doncs, i més en aquesta situació de les postes de sol. Necessitem doncs que veritablement el dia estigui pràcticament serè, i a l'hivern és un d'aquests moments en què a bona part del litoral català és quan hi ha menys activitat meteorològica, i per tant totes aquestes situacions es poden gaudir de manera diferent.
Sí. Que bé, perfecte. D'acord, Marc, gràcies per explicar-ho. Ens retrobem dilluns altra vegada aquí a la Calaixera amb la previsió del temps. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Pere, per l'interès.
I ara, bon cap de setmana. Aquestes connexions diàries per començar el programa, però també sabeu que podeu actualitzar totes les dades meteorològiques en els diferents punts informatius d'aquesta casa, tant en ràdio com en televisió.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
estoy envuelto en llamas y voy.
Si tot és un tabú.
Mireu aquesta combinació, els Stay Homes i els Figaflaues. Espurna, cançó de divendres per posar ritme i per posar-hi una mica d'alegria al matí. Bé, com sempre, de fet, com sempre.
Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual. Que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100%.
Els amics, dinosaures, dinotars, em fa l'estat veneno, veneno. Ja que estic veneno. Estic regant les plantes, meteorits i tot pels aire. Veneno, veneno, la pressa és veneno.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espuna.
I reflexa la llum de la lluna, és el sol que de lluny et saluda.
Som feliç així.
Stay Homes i els Figaflaues, Espurna, cançó de divendres per començar i per posar ritme.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
En directe, al 107.1 de l'FM. 30 segons i un quart en punt de 10. Notícies. Treballadors del Consell Comarcal del Baix Penedès mantenen les protestes malgrat l'anunci de l'augment de sous que ha fet el govern. No entenen la raó per qual el president del Consell va fer l'anunci de l'increment salarial sense comunicar-ho a la taula de negociacions i afirma que no hi ha un acord tancat sobre les reivindicacions laborals. Ha estat més de mig centenar de treballadors i treballadores que s'han concentrat a les portes de l'ens supramunicipal. Així ho destacava la portaveu dels treballadors i treballadores, la Mireia Galimany.
La notícia que vam llegir publicada el dimarts ens va sorprendre i ens va impactar molt perquè no ens havien anunciat prèviament aquesta decisió. Estem en negociacions, encara no ens han convocat a la mesa de negociació oficialment, que ha de ser la convocatòria imminent, però encara no ens han convocat oficialment. Llavors, rebre la notícia va ser un impacte que no ens ha agradat gens. És com si ens sentíssim enganyades. És com, hem pres aquesta decisió, d'acord, però si estem fent la negociació, com és que actueu unilateralment sense tenir-nos en compte? És una pujada salarial, això sempre, però no està acord amb les... Sí, no acaba d'estar al nivell de les negociacions que estem prenent.
La plantilla del Consell Comarcal ja formen un centenar de persones, de les quals la meitat es va veure beneficiades per l'increment salarial que proposa l'executiu comarcal. Se seguiran manifestant mentre no es tanqui un acord global sobre les seves reivindicacions. I de fet, sobre aquesta ocupació pública, la Generalitat assumirà la gestió de 218 places de funcionaris municipals amb habilitació estatal destinades als ajuntaments de Catalunya aquest any, segons un acord entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre per la Transformació Digital i de la Funció Pública, Òscar López. Aquesta mesura forma part d'una convocatòria més àmplia de 1.000 places que l'Estat impulsarà al març per cobrir vacants de secretaris, interventors i tresorers a l'administració local. L'objectiu és reduir la temporalitat en aquests llocs i garantir una millor cobertura a les administracions municipals. La Generalitat, mitjançant una encomana de gestió, es farà càrrec de processos de selecció i dels cursos selectius per als futurs funcionaris que es faran a l'Escola d'Administració Pública actualment. El 66% dels municipis catalans no compten amb aquests funcionaris i les places s'ocupen de manera temporal. Altres qüestions. Plataforma Mercaderies per l'Interior demanarà al Parlament Europeu que s'aturi el corredor mediterrani per considerar que el tram entre Vilaseca i Sant Vicenç de Calders s'infringeix la normativa europea. De fet, està previst que representants de la plataforma compareguin davant de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu el proper 27 de gener per exposar la seva queixa sobre el pas del corredor mediterrani pel Camp de Tarragona. L'entitat demana que es paralitzi immediatament l'execució del projecte de construcció per la implementació de l'ample estàndard en el corredor mediterrani en el tram entre Sant Vicenç de Calders i Vilaseca. Aleguen que les seves successives modificacions infringeixen la normativa de la Unió Europea per l'imminent risc per la vida i la salut de les persones, pel risc per al patrimoni històric i per al medi ambient. Com a alternativa viable a la implantació d'aquest tercer carril, per tal d'assegurar l'interès públic, proposen que les mercaderies passin per una via interior, lluny de nuclis poblats. El portaveu de la plataforma, Eugeni Sedano, ha remarcat en una compareixença a la Comissió Territori del Parlament de Catalunya aquesta setmana que la separació del trànsit de passatgers i de mercaderies suposarà beneficis per tothom. Eugeni Sedano.
El que ha passat és que nosaltres hem tingut accés a documentació que...
No és aquest tall, perdoneu, és aquest que escoltem ara de seguida.
Els viatgers podran circular per línies menys saturades i més ràpides. Les empreses podran augmentar el trànsit de mercaderies perquè no hi haurà saturació, no hi haurà gestió de cues, potenciant així el creixement econòmic, s'allibera les poblacions dels riscos, possibles riscos derivats del transport de mercaderies perilloses i el litoral i les poblacions mantindran el seu atractiu potenciant el turisme i el comerç.
Durant la comissió, els grups polítics del Parlament han donat suport a les reivindicacions de la plataforma. L'entitat ha demanat a la ciutadania adherir-se a la petició que es defensa al Parlament Europeu a través del portal de peticions de l'organisme. Tornem cap a la comarca. Nova polèmica a la Bisbal del Penedès per la gestió municipal de la consulta de les Planes del Vent. El grup municipal de la Bisbal Decideix acusa el govern local de pagar amb diners públics una empresa externa per intentar boicotejar la consulta popular sobre el possible parc empresarial que es va celebrar el passat 1 de setembre. Ho destacava als micròfons d'aquesta casa en Martí De Luca, regidor de la Bisbal Decideix.
El que ha passat és que nosaltres hem tingut accés a documentació que demostra que sota l'aparença d'aquest contracte el que s'ha fet és intentar boicotejar una consulta popular totalment reglada i legal, perquè recordem que és una consulta popular però que està sota el reglament de la llei de consultes a Catalunya, que és la que va fer possible el 9N. Llavors aquí el que tenim és un cas molt clar, doncs, que s'ha contractat una empresa amb una finalitat i el que s'està fent és torpedejar i treballar en contra de la ciutadania. Un govern ha de treballar per la seva ciutadania, no per silenciar-la. Llavors, aquí, una de les coses que diu l'empresa, no, dins dels documents als que hem tingut accés, recomana estratègies com, per exemple, inadmetre la consulta quan eren plenament conscients que la consulta era legal i l'havien d'admetre. O, per exemple, exhaurir el termini legal que tenien per rebutjar-la o fer-ho amb unes dades assenyalades per intentar, doncs, que la ciutadania no hi pogués reclamar i que no hi hagués consulta.
L'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, afirma que es tracta d'una acusació falsa i que la informació sobre la consulta que consta al document que ha generat la polèmica hi és perquè no existeix un reglament de la Generalitat sobre consultes no referendàries.
La consulta té un llibre de consultes, però no té un reglament específic. Per tant, vam demanar suport a la Generalitat amb el tema de consultes i amb el tema comunicatiu, aprofitant que teníem aquesta empresa contractada, doncs els hi vam demanar assessorament. Ells es van assessorar d'uns dies per fer consulta o no, i nosaltres vam decidir després el que vam voler. Aquesta documentació que tenen, els tenen perquè nosaltres l'hem posat dins l'expedient, per tant, érem conscients que la tenien perquè no teníem res a amagar, no és cap il·legalitat contactar amb una empresa de comunicació, que no hem fet mai és boicotejar, perquè això no té cap mena de sentit, sinó que el que vam fer va ser doncs, aprofitar aquest assessorament amb un tema que no havíem fet mai i doncs, poder preguntar doncs, com poder fer aquesta comunicació.
Res. La Bisbal decideix anunciar accions contra el govern local, tot i que encara no ha especificat quines. I parlem d'aquesta casa, després ho acabarem d'ampliar, a la tercera i última hora. Ràdio i Televisió El Vendrell, que presenta una temporada plena de novetats, tant a la ràdio com a la televisió, amb una programació renovada i una oferta informativa ampliada que busca reforçar el vincle amb l'audiència del Vendrell i la comarca del Baix Penedès. Qui ens acosta la informació d'aquesta nova programació és la nostra companya als serveis informatius, Sílvia Martínez.
Tot i que la nova programació arrenca oficialment dilluns dia 20, aquesta setmana Pere Sallent ens en fa un avançament des del seu nou magazín Mosaics. L'espai s'emetrà dos dies a la setmana, els dimecres i els dijous, i estarà dedicat principalment a l'activitat cultural i social del Vendrell i la comarca, amb entrevistes, reportatges i seccions fixes amb diferents col·laboradors. Els dilluns serà el dia de la pròrroga amb Jordi Graell, un magazín esportiu amb entrevistes i reportatges que farà un repàs de l'actualitat dels clubs i els esportistes del territori. I els dimarts repassarem l'actualitat amb un prisma comarcal, el Connecta 14, un programa dels serveis informatius que comptarà amb entrevistes en profunditat i reportatges en què s'explicaran històries amb protagonistes dels 14 municipis del Baix Penedès.
Crec que és una nova època, també un nou impuls pel mitjà, crec que és el mitjà de referència del Baix Penedès i crec que hi ha camp per córrer i camp per créixer, i una nova programació molt orientada al Vendrell, però no només al Vendrell sinó també amb un esperit molt de vocació comarcal i territorial, no? Doncs, sí, més enllà fins i tot de superar les fronteres del Baix Penedès. La idea és aquesta, no? Intentar fer obrir les portes del Vendrell, o sigui, obrim les portes del nostre mitjà, obrim les portes del Vendrell i fem més comarca i fem més territori.
Les novetats per aquesta temporada també seran presents a la ràdio local. La graella radiofònica també es renova amb tres espais de producció pròpia que aporten continguts originals i diversos. El Cafè Literari a Maron de Balaguer, un programa cultural amb una especial atenció en l'àmbit de la literatura, amb entrevistes a autors i escriptors del territori. El podreu escoltar tots els dimecres a 8:45 del vespre. I els dijous a la mateixa hora i a partir del 6 de febrer arriba el Safareig amb Quim Sicard, Maria Unión, Nora Torres i Drax Zafiro. Un programa que tracta temàtiques variades amb especial atenció a les realitats LGTBIQ. El mateix dijous a 9:45, Llorenç Avinyó ens porta Cella Faccio, en què descobrirem els vincles del Vendrell amb la cultura italiana. Els nous espais se sumen als programes històrics de l'emissora com el magazín matinal La Calaixera, Tarda en Estéreo, De Norte a Sur, Pampas Rock o Iron Fridays. Una altra novetat important de la temporada és que Ràdio El Vendrell ha iniciat el projecte d'Infopodcast, en què ofereix a les xarxes un repàs de 3 minuts als principals temes d'actualitat. Una coproducció de Ràdio El Vendrell i la xarxa audiovisual local que es va posar en marxa el passat dimarts 7 de gener. I per millorar la difusió de continguts, el mitjà posarà en marxa un canal de WhatsApp en el qual es compartiran les principals notícies de la jornada i alguns dels podcasts més interessants.
Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4 minuts per 2:15 del matí. Més qüestions i més informació. Anem cap als esports. Una informació, una feina d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb el retorn a la competició de la Unió Esportiva Tancat. Els jugadors d'Ivan Alcalà que tornen a competir aquest dissabte a 4:45 PM al camp del Pla de Santa Maria, després d'una llarga aturada. Recordem que van acabar l'any amb una derrota per 3-0 al camp de l'Atlètic Segur, a un partit que es va jugar el 22 de desembre, i per tant doncs, gairebé un mes de... després tornen, com diem, a la Lliga, coincidint amb l'inici de la segona volta. Per saber com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster Ivan Alcalà. Bon dia!
Hola, bon dia, Jordi. Com estem?
Bé, com deia, no? Doncs un llarg mes d'aturada. No sé com ho heu portat tot plegat.
Bueno, la veritat que molt bé, perquè d'alguna manera considerem que necessitàvem també descansar, agafar forces. Hem fet una molt bona primera volta, tot i com comentaves, l'últim partit no va acabar d'anar bé. Però bueno, realment hem aconseguit acumular bastantes victòries seguides, un empat, tres derrotes. Bueno, considero que l'equip està molt bé, que està amb moltes ganes i d'alguna manera crec que han anat bé aquestes vacances per agafar forces, per centrar-se en altres coses i ara venir més motivats.
Com deies, doncs, vau acabar doncs, l'any amb una derrota que va trencar una mica doncs, aquesta gran ratxa que portàveu i per tant, bé, doncs, ara l'objectiu és aquest, no? Doncs, que aquella derrota ens doncs, quedi lluny, perquè doncs, la veritat és que realment doncs, ja fa setmanes d'això, i intentar doncs, tornar a enganxar doncs, una bona línia per doncs, no perdre el tren, no?
Sí, jo recordo que parlàvem l'altra temporada sobre d'alguna manera doncs, com funcionava l'equip, com anava, quin eren els reptes, quins eren els objectius, i sincerament vaig una mica a la mateixa línia. L'objectiu al final és pujar al nivell de tothom, pujar al nivell de l'equip, pujar al nivell dels jugadors, de l'entrenador, de l'estaf en general, i crec que això ho fem a mesura que anem agafant partits. Els partits ens donen molta informació, ja sigui molt bona informació quan guanyem, informació que no ens agradaria tenir, però és important quan perdem, i bé, i al final tota aquesta informació, si surts una mica de no, és que hem perdut per mala sort, no sé quants, al final tot això et fa que bueno, que tu pots observar i pots mirar el que hem d'aprendre als entrenaments, i als entrenaments l'objectiu és anar millorant cada entrenament i enfocar-nos en rendir realment. Al final sabem que en quina categoria estem, sabem que no ens vindrà, o sigui, no ens suposarà perdre milions d'euros o guanyar-los, sinó que és més a nivell emocional, no? Jo crec que a tots aquests jugadors el bo que hem tingut aquest any és que hem seguit amb la base de l'any passat, hem fet alguns retocs, hem fet alguns canvis, però sobretot que hem aconseguit fer una pinya, fer un bon equip, que realment confiem tots entre tots, que realment estem motivats, que gràcies al futbol com a mitjà per aprendre estem aprenent a guanyar, estem aprenent a gestionar d'una manera millor les derrotes, estem aprenent si volem guanyar la Lliga o ens marquem qualsevol objectiu, quines són les coses que necessitem per aconseguir aquest objectiu o com a mínim apropar-nos. I això al final és lo bonic d'un esport o d'una categoria, que no ens guanyarem la vida amb això, que és aprendre, disfrutar i realment doncs estar immersos en el dia a dia i amb la il·lusió que tenen els xavals, que jo crec que això és molt bonic.
Com dèiem, doncs el primer rival d'aquest any i de la segona volta serà el Pla de Santa Maria, un equip que la primera jornada doncs, va aconseguir guanyar, però que és un equip que a casa seva doncs, és més temible, no? Perquè només ha guanyat el Vallvei allà i a última hora, i per exemple doncs, Arbós i Banyeres s'han deixat punts. Per tant, doncs, això demostra la dificultat d'aquest camp i per tant doncs, un repte exigent doncs, per començar amb bon peu doncs, aquesta segona volta. No?
Sí, al final està clar que hi ha una classificació, hi ha equips que han guanyat més partits, hi ha equips que han perdut més, però el que també està clar és que els equips que estan a mitja taula estan a mitja taula perquè són uns equips molt irregulars. Pot ser que arribin equips que et guanyen molt fàcilment i després hi ha altres equips com, com el Segur, per exemple, que arribem al dia del Segur, fa una mica de vent, el camp és molt estret, es juga un altre tipus de futbol, els jugadors aquell dia, els seus, estan més motivats i els hi surt i guanyen i merescut. Llavors, al final hi ha molts factors que estan dintre de cada partit, i el Pla de Santa Maria està clar que és un camp difícil, és un camp estret, és un camp d'alguna manera que les mides no són potser com les que tenim nosaltres a casa, i s'ha de jugar un altre tipus de partit. Al final, tàcticament, hi ha molt poca cosa a quarta catalana, a tercera catalana. És més doncs intentar saber tocar una mica la tecla perquè els jugadors surtin amb la intensitat que mereixen, per saber entendre quin tipus de partit hem de fer, i nosaltres tenim clar que hem perdut l'últim partit, però també hem fet moltíssimes coses bones. Anem tercers quan ningú s'ho esperava, i nosaltres ara ja no ens esperem cada tercer, volem més. Llavors estic segur que l'equip donarà la cara i que sobretot traurà molta informació per seguir millorant, ja sigui amb victòria o amb el que tingui que venir, però l'objectiu és aquest: treure informació per seguir millorant i convertir-nos en un equip que ha fet una gran temporada.
Doncs perfecte, Ivan, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Moltes gràcies, adeu.
Ivan Alcalà, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, fent una mica de prèvia d'aquest primer partit de l'any i de la segona volta, aquest dissabte a 4:45 PM al camp del Pla de Santa Maria. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas amb victòria de l'Aio Vendrell femení per 48-52 aquest dissabte a la pista del Reus Deportiu Viorcamp, en el que era el primer partit de l'any de les jugadores d'Eric Blay, i on aconseguien una gran victòria en una pista molt complicada, perquè era la pista del líder, que només havia perdut un partit en tota la temporada, i de fet les taronges venien de 3 derrotes consecutives. Per tant, semblava que el partit no arribava en el millor moment, però aquí les taronges van treure a lluir la seva millor versió. De fet, van anar per davant durant bona part del partit, i tot i que al final les locals van intentar capgirar-ho, doncs finalment les vendrellenques van aconseguir resistir i, com diem, aconseguir aquesta victòria per tancar la primera volta. Per parlar de com anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster Eric Blay. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com deia, una victòria de mèrit, de prestigi, en un escenari que doncs era complicat, i bé, doncs quan semblava que les coses eren més difícils, doncs l'equip que va treure doncs el seu caràcter, no?
Sí, sens dubte una magnífica victòria en un partit molt coral, de molt de treball, dels millors partits que recordo del grup, amb molta feina al darrere, amb molta implicació amb aquest treball defensiu, intentant portar la iniciativa des de la defensa i traient-los amb elles en quant al seu atac, i després amb molta activitat de l'equip, com dèiem, a nivell defensiu, a nivell d'ànims, de banqueta, d'actitud, i això ens va permetre tenir el control del partit tota l'estona i portar-lo cap a on nosaltres volíem, amb allò que teníem preparat, i la veritat que tot va anar sobre rodes.
Com deia, doncs veniu de 3 derrotes consecutives, que això doncs podia fer entrar en dubtes a l'equip, i més davant d'un partit tan complicat, però no sé si això doncs va generar l'efecte contrari, no? Que hem de dir, ostres, doncs ara és el moment de conjurar-se, i tenim aquí un partit per demostrar que realment doncs podem estar dalt, no?
Sí. Sens dubte sempre fa gràcia, no?, jugar amb, en aquest cas, amb qui anava líder, i a més amb jugadores doncs que ja havíem jugat altres anys, que estaven a altres clubs, i ara s'hem juntat aquí, i era un partit doncs que bé, a nosaltres evidentment ens motivava, era tornar a competir després de fer aquesta aturada del Nadal, i sempre tornar a la competició doncs ho intentes fer de la millor forma possible. L'equip ho tenia tot molt, molt clar, i la veritat que gràcies al treball, no?, i al compromís i entrega doncs vam poder treure un partit que d'inici probablement seria el més difícil si ens el tornéssim a plantejar.
Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest diumenge en 4:45 PM al pavelló del tenis contra el Manyanet, un equip que doncs a la primera jornada d'allà vau perdre, i per tant bé, doncs també aquest petit repte, no? Ara a la segona volta doncs ja s'ha de començar a mirar també el tema del bàsquet a baraix. És un equip que doncs ara mateix és rival directe, i per tant doncs si es pot guanyar i recuperar doncs aquesta diferència de 8 punts, doncs ja serà una bona manera de començar aquesta segona volta, no?
Dubte se'ns ve un partit complicat amb el Reus Manyanet, equip que bueno, ens va costar la nostra primera derrota només comença la temporada. Venen en aquest cas aquí a casa, juguem al tennis i la idea amb l'equip és donar continuïtat al treball defensiu, sobretot d'aquesta última setmana, intentar donar valor a aquesta victòria de casa del Reus Deportiu, aconseguint doncs, una molt bona imatge i que això, amb treball constant dels 40 minuts, ens permeti sumar bueno, la primera victòria de l'any a casa i la segona consecutiva d'aquest nou 2025.
Doncs perfecte, Eric, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Gràcies a vosaltres.
Eric Blay, entrenador de l'Aia Vendrell femení, valorant aquesta victòria a la pista del Reus Deportiu. I ara com d'hem en aquest primer partit de la segona volta, de nou contra un altre equip de Reus, en aquest cas el Manyanet, diumenge 4-6 de la tarda, al Pavelló del Tenis.
Partit d'hoquei patins a Ràdio El Vendrell aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda en directe des del pavelló Quinto Mas. Us explicarem l'últim partit de la primera volta de l'Hoquei Lliga Plata Nord entre el Club d'Esports Vendrell i l'Oviedo Roger, amb la narració de Jordi Graell i la col·laboració de Xavi Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 3 quarts a 4 de la tarda. A Ràdio El Vendrell us hi esperem. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
I anem a conèixer les portades, com fem sempre, les principals portades als diaris, avui divendres 17 de gener. Comencem pel Diari de Tarragona, que parla dels seus premis solidaris. Sou molt bona gent, aquest és el titular. Lluís Boada i Dignitat a les Vies obtenen la distinció d'aquest any. Homenatge a Kevin Siep, abogat, i quan tractava de salvar un jove del Miracle, es va ofegar quan tractava de salvar un jove del Miracle. I més de 400 convidats que omplen el Teatre Auditori de Salou en aquests premis i de qual també dediquen la fotografia a portada. A Tarragona, la catedral busca 1,5 milions per reparar la coberta de la nau central, una avaria en el sostre obert una esquerda de 70 centímetres. A Salou Vilaseca, celebració per tot de l'UAL per festejar els 30 anys de PortAventura. La festa gran serà l'1 de maig. I a l'economia, el turisme es consolida com el gran motor econòmic espanyol. Canviem de portada, també volem conèixer què s'explica avui divendres al diari Ara. L'alto al foc pendent de la reunió d'avui al govern israelià pel que fa al Pròxim Orient. La pressió ultra dins el govern de Tel Aviv fa perillar durant unes hores l'acord amb Hamas. Junts i PSOE es donen temps i eviten trencar la mesa del Congrés, tornar a congelar la qüestió de confiança. I també en portada, i dedica la fotografia, podem trobar el retrobament a Waterloo. Puigdemont i Junqueras es van reunir ahir durant 2 hores i mitja. 3 de cada 4 joves amb feina viuen amb els pares. El turisme segueix a l'alça i ja suposa més d'un 13% del PIB. I en cultura, el cine queda orfe del geni creador David Lynch. I acabarem parlant de La Vanguardia. Xoc entre els alts funcionaris i el govern per al final del teletreball. Més de 200 càrrecs de la Generalitat, la majoria subdirectors, es queixen de la decisió de l'executiu d'Illa d'imposar-los la presencialitat. També en política, el PSOE evita tombar ara el debat de la qüestió de la confiança de Junts, o a nivell internacional, al Pròxim Orient, el govern israelià ajorna fins avui l'aprovació de l'alto el foc amb Hamas. L'actualitat i les notícies destacades en aquestes portades, que ja sabeu que són habituals.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Cinema. Tota aquesta bona conversa i tota aquesta informació de servei, en certa manera, que arriba des de la secció i que ens arriba des del coneixement i una mica el que ens explica l'Abel Arús, que ja ens acompanya telefònicament, com és habitual. Abel, molt bon dia.
Bon dia.
Com
bon
estàs?
Dia. Molt bé, una miqueta de fresqueta, però bé, bé.
S'ha notat, aquests dies, que ha baixat temperatura?
Hosti, tant que s'ha notat, sí, sí.
Suposo que la capital també, no?
Sí, jo estic al solet ara, com un llangardàs.
Doncs aquí està tapat, eh? Aquí el Vendrell ara mateix. Sí, sí, al matí feia solet, però mica en mica s'ha anat tapant i ara, o ideal, el tapat que està ben nublat ara.
Sí, però jo aquí tinc a mig de la Gran Via un lloc on toca solet, estic allà.
Doncs vinga, va, aprofita-ho. Molt bé, Abel, com ho tenim? Com valorem inicialment la setmana, cinematogràficament parlant?
A veure, si hem de parlar del que podem arribar a veure, jo no sé si la cosa pot estar molt bé.
Ui.
Sí que recomanaria possiblement una pel·lícula d'animació i la primera pel·lícula que en parlarem ara. Les altres, mira, qui vulgui veure-les que les vegi, sinó que esperin.
Val.
N'hi ha una que en parlaré per l'actriu que surt, perquè és que és una actriu que surt irreconeixible actualment. I en parlarem, ja veuràs, quan et digui el nom ja veuràs quina és.
Val. Així doncs, una setmana fluixeta, doncs, Abel?
Sí, una miquetona, sí.
Vaja. Bé, però tot i així, bé, sempre és una bona opció al cinema i sempre
sí,
hi ha
perquè
prou propostes per anar a veure una o altra o triar alguna de la setmana passada, que també es pot fer això.
Exacte, això anava a dir, que encara teniu pel·lis de la setmana passada que podeu anar a veure, o sigui que...
Comencem pel principi, cap a la primera.
Exacte, ens anem a una pel·lícula que el director, que és Lech Hanel, va ser guionista de moltes pel·lícules de Sau.
Sí.
Inclús la primera, o sigui que diguéssim la gran obra.
La bona, sí.
Exacte. I també de la saga Insidious. I ara ens arriba una pel·lícula dirigida per ell, Hombre Lobo. No t'has de dir res més, o sigui, és una pel·lícula de terror de Mas Llop.
Va, és la història de sempre.
Exacte. En aquest cas potser canviarà una miqueta, perquè sempre hi ha punts diferents. En aquest cas tenim a Blake, que és un home casat, pare de família, resident a San Francisco, i que torna a una casa rural a Oregon amb la seva família, amb la seva esposa i amb la seva filla. Què passa? Que entremig d'aquest procés d'arribar a casa tenen un accident i l'home és ferit possiblement per un animal. Possiblement, però clar, no és un animal, és un home llop. Què passa? Que ells es tanquen a casa i clar, l'home en el transcurs de tota la nit doncs va patint una transformació. Que es transforma en un llop.
Sí.
I llavors la mare i la filla hauran de sobreviure entre l'home llop que està fora i l'home llop que s'ha convertit a dintre, que és el marit o pare.
Uix. Ah, hi ha els dos, doncs. Hi ha un i l'altre.
Sí, exacte. Sí. El de fora no sé si l'arribaran a matar o no, això ho desconec.
Val.
El de fora ja i el de dintre de casa.
Bojo. Oida.
També s'haurà de veure si aquest home llop podrà arribar a tenir sentiments o no, que això ho desconec.
Clar, a veure si se'n recorda de la seva família, no?
Exacte. Seria bo que no hi hagués allà petita.
Que és dolent. O potser les dues coses. Potser ja estem desvetllant el final, perquè potser acaba, de cop i volta, quan tot està perdut, en recobra una mica la consciència i, no? Saps què vull dir?
Sí, llavors no massa tard perquè ja s'has carregat i ja s'has menjat. No sé.
Això també estaria bé. Per tu estaria bé.
Exacte, sí.
Bé, és una gran producció, és una pel·lícula completa i bé, és ressorgir altra vegada la història de l'home llop.
Exacte.
No, ni més ni menys.
Tenemos que irnos ya, vamos, corre. ¡Deprisa, deprisa!
¡Vamos! ¿Qué era esa cosa, Blake?
Parecía un animal, pero estaba sobre dos patas, como una persona.
Bé, a partir d'aquí això, la història, i realment es transforma com una pel·lícula purament de terror, eh?
Sí, de les clàssiques, sí.
Què sent? Això, una casa al bosc i el que va passant.
Exacte, sí. Jo crec que aquesta pot tenir bona pinta. T'ha d'agradar el gènere de terror, clar.
Val. Aquesta és la que tu recomanes, doncs, eh?
Sí.
Una de les que tu recomanes aquesta setmana, doncs.
Exacte.
Molt bé. Hombre Lobo. Bé.
Sí.
Saltem, canviem, va, que n'hi ha més.
Ara ens anem a una altra, que ja et dic, només parlo per l'actriu que surt i per un actor que surt, perquè si no segurament seria l'última que et parlés i molt poc. estem parlant d'un drama eròtic que es diu Baby Girl. Com a actriu protagonista tenim a Nicole Kidman.
Hombre.
També tenim a Antonio Banderas i Harris Dickinson, que suposo que deu ser el becari. Què tenim? Doncs tenim un thriller eròtic que ens explica la història de Romy, interpretada per Nicole Kidman, que és una directiva i que té una aventura romàntica amb el seu becari, protagonitzat per Harris Dickinson. Entre mig de tot això, ella evidentment està casada amb el seu marit, que interpreta Antonio Banderas, i allà comença a veure, bueno, el típic... Si la gent ha llegit les novel·les aquestes eròtiques, que per mi totes són iguals, no l'he llegit, sí, però pel que m'expliquen totes són iguals, és això. Sí, llavors el becari entrarà a la seva vida, perquè anirà a conèixer les seves filles, el seu marit, i bueno, allà començarà a llegir la cosa, però clar, ella vol seguir, doncs, endavant tu, mira. Molt
bé. Home, se n'han fet moltes de pel·lícules d'aquestes, eh?
Sí.
Jo crec que estan una mica suades ja, no? I suposo que ara escoltarem una mica el tràiler, però es debatrà si amb el marit de sempre, no?, l'estabilitat de la família, o l'aventura i el sexe del jove i aquestes coses, no? I després li faràs xantatge a l'altre. És que m'imagino, eh? No ho dic, però m'imagino.
Sí, sí. I cal dir que Nicole Kidman no és Nicole Kidman.
No, és Pandereta Nicole Kidman.
Vull... Perquè jo que quan ja la vaig veure fa uns mesos
amb una
sèrie, i la torno a veure ara i dic, ostres, és que no sé què... Bueno, allò que fan els actius
i els
actors...
No és una cara, és una pandereta, vull dir, està tan estirada com una pandereta realment, eh? I és molt artificial, és una cara molt 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 artificial. Bé, és la seva decisió, però bé.
Sí, sí.
Bé, a veure el tràiler com respira. Baby Girl.
¿Es que quiere una?
¿Quién decidió meterme en el programa de mentores? Tienes 7 minutos.
A ver, ¿cómo empezó todo?
Me veo a mí misma como...
¿Alguien con ansias de poder?
¿Es así como me ves?
Le gusta que le digan lo que debe hacer. Perdone, no quería. Eso ha estado totalmente fuera de lugar.
Tu comportamiento es inaceptable.
¿Ah, sí?
Bueno... Tal qual això una mica com hem explicat nosaltres, eh? A veure, no sembla mal fet, tampoc, tot i que la història és molt suada i tot i la cara pandereta de la Nicole Kidman, no crec que no està mal feta.
No, a veure, bueno, jo no m'hi ficaré, és una pel·li que no l'obre.
Ja, no, no és el teu estil, i això ja ho crec, ja que no és el teu estil, no.
Bueno, ja no només per l'estil, però és que cada cop que vegi a la Nicole...
Ja.
Ostres, i per tota la ratocis no la veig.
Yeah.
A mi em sap greu, però mira...
No, està bé. No, és la teva opinió, i la respectem moltíssim. Jo, a veure, veure-la tampoc la veuria, però arribats al cas, no ho sé. Bé, Baby Girl, una altra de les estrenes d'aquesta setmana.
Exacte.
Què més tenim?
Ens anem a una pel·lícula dramàtica d'intriga, un drama social, La semilla de la higuera sagrada. Tenim a Iman, que és un jutge d'instrucció que treballa a Teheran i treballa, diguéssim, en un ambient una mica d'inestabilitat política i social. Clar, a mig de tot aquest clima una mica confús, de paranoia, estrany, comença a haver-hi aldarulls al carrer i tot això comença a entrar a la seva vida privada. Què passa? De cop i volta, ell té una pistola a casa i li desapareix. Clar, i ell comença a sospitar de les persones que l'envolten, que són la seva dona i les seves dues filles. I l'ambient comença a trencar-se... Comença a haver-hi bastanta inestabilitat a casa. S'ha de veure la pel·lícula per veure com acaba.
Wow.
No... Clar, perquè... també rep pressions del govern per fer unes coses que no ha de fer
i coses
d'aquestes.
Bé. Bueno, no és una pel·lícula fàcil, no? Em fa l'efecte? No. Té pinta de ser allò bastant profunda, eh?
Sí. Sí, sí.
Escoltem una mica el tràiler.
Judicar a vuestro padre.
¿Por ejemplo?
Pues el hijab, por ejemplo. Debéis vigilar vuestra actitud, la ropa que os pongáis, los lugares a los que vayáis, quiénes son vuestros amigos, vuestras palabras.
Ahora que eres juez de instrucción, el peligro solo crecerá.
Sí, amor mío.
Las protestas tuvieron lugar en algunos puntos de Teherán.
Les están dando palizas. La tele miente. Mujeres, vida, libertad.
Bé, bueno, és la pel·lícula que va això, tractant temes importants. I des d'una òptica això sí que és diferent, eh? Des d'aquesta òptica d'això, no? D'un jutge. Bé, bueno, La semilla de la higuera sagrada. El títol tampoc no ajuda.
Exacte.
El títol tampoc no ajuda.
No, no.
Canviem de pel·lícula, que n'hi ha més.
Sí, ens anem ara a una pel·lícula d'animació.
Ah, bé.
Comèdia, espionatge. Uh-huh. La pel·lícula es diu Norbert. I té la seva gràcia. Jo crec, mira, a mi m'ha fet gràcia, dic, igual la veig.
Sí?
Sí, diguéssim que Norbert és un espia una miqueta torpe, ¿vale? I que viu a una nació, a un país, a un món que és tot gris, burocràtic i molta tristesa. Què volen fer els governants d'aquest país? Doncs conquerir el seu país veí, que és un petit país alegre i de color. Què fa? Doncs envien aquest espia per espiar, per veure com poden conquerir-lo. Clar, envien el pobret, que és el torpe, que li surten les coses malament.
Ja. Yeah.
Però clar, com que és gris, el pinten de color. Saps què vull dir? Mm.
Que divertit, no? Està bo. Que xulo, la història.
I entremig de tot això, clar, es veurà que el pobre espia, el pobre Norbert, el color se li anirà marxant.
Sí.
Però clar, tot això, el Norbert ja està encantat, se suposa, amb aquest nou país, que és tot alegre, colorit. I a veure com acaba la cosa.
Ah, bé, doncs no té mala pinta, no? És,
no,
és
no,
d'aquelles d'animació una mica especials, no?
Sí, no? A veure, jo crec... Bueno, jo... M'ha fet molta gràcia. Sí, sí. Sí.
No esperem allò una pel·lícula de Pixar ni de Disney, és a dir, un estil molt característic, però, ostres, no sé, està com molt ben plantejada. És molt, no sé, m'agrada molt la història.
Sí, sí.
Es indispensable para la operación mocosa, firmado Rudolf.
No puede ser.
Agente Norbert, a sus órdenes. ¿Cómo me has encontrado?
Está todo aquí, señor.
Estás delatando mi posición. Tengo una cámara oculta.
Ley de arriba abajo. La ley de vida.
Feliz. Vamos a poner orden de una vez por...
Molt bé, és una bona proposta. Norbert, arribarà a les cartelleres comercials, no suposo, Abel?
Jo crec que sí. Val. Jo crec que sí. Sí, sí. Sent l'única d'aquesta setmana d'animació, jo crec que sí.
A més, és Buena Vista Internacional. Sí, jo penso que sí, que és una bona distribuïdora. Molt bé, doncs mira, una bona proposta. Norbert, aquesta la tenies en compte al principi o no, Abel?
Sí, sí.
Sí, aquesta és la que deies. Val.
Sí, sí. Aquesta és la segona que deia jo que he de dir de què és la d'obra.
Bé. Ostres, compartim, Abel, compartim. Sí, sí. Va, una altra.
L'altra és una comèdia, és un drama judicial, sobre el món dels advocats i una miqueta de sàtira.
Val.
La pel·lícula es diu El juicio del perro. Llavors tenim una Abril, que és una jove advocada especialitzada en defensa dels animals, i bueno, de cap i volta li venen a la consulta un home amb un gos diguéssim reincident i que té la pena capital, o sigui que el volen matar.
Vaja, pobra.
Que de bones a primeres deia, diu, home, jo defensar un animal d'aquestes característiques i si ha atacat a diverses persones i has amossegat i això, jo aquí... I de cop i volta diu, pues venga, va, vaig a defensar-lo. I farà tot el possible per poder-lo salvar. I naixerà una relació entre ella i el gos, en el sentit de relació d'amistat, de comprendre el gos per què fa aquestes coses, per què és alt. I haurem de saber si al final l'arriba a salvar o no. Que jo crec que possiblement sí.
Sí, no?
Sí, sí.
Sí, home, però
sí. S'ha de veure la pel·li.
Bé. El juicio del perro. És com original, no? També el títol?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, és tal com ratja.
Sí, sí, sí. El juicio del perro.
Fura, foca, te
coup désespéré.
Està en francès, el tràiler?
Sí, no l'he trobat en... ni en català, ni en castellà, ni... Només l'he trobat en la seva... la pel·lícula francesa de la setmana. I només l'he trobat en aquest sistema.
Bé.
Jo suposo que sí que sí, arribarà doblat, però no l'he trobat enlloc.
D'acord, és a dir, el tràiler sí que potser no s'ha publicat en espanyol, però a les cartelleres arribarà en versió doblada.
Exacte.
Molt bé. Tupi.
Le chien Cosmos.
I en queda una altra encara de pel·lícula, oi, Abel, em sembla?
Sí.
Sí?
Anem a parlar de... Gloria!
I per què ho dius així?
Home, perquè està amb signes d'exclamació. Ah, cridar, no?
És veritat, ara ho veig. Gloria! És veritat, és veritat. És veritat.
Sí, ostres. Sí. Era una broma, era una
broma. No, sí. Gloria, de què va? Gloria!
És un drama musical del segle XIX. Uh-huh. I corre per l'any 1800 al Col·legi Sant Ignacio i a prop de Venècia. Uh-huh. És un col·legi de monges i que estudien noies. Que allà hi viu una criada silenciosa, solitària, que li diuen la muda, vale? Uh-huh. Llavors és encarregada de les tasques, diguéssim, més humils de tot el col·legi. I ningú sap que es diu Teresa i que té un talent extraordinari en el món de la música. Uh-huh. Què passa, doncs? Com que totes elles es preparen per poder fer un concert, ella suposo que s'entrarà al concert i la coneixeran i arribarà a tocar. Mm. Tot i que al principi sempre li diuen que ella no té talent, que no sap tocar, que no sé què, però evidentment, yeah, com que tothom s'equivoca, yeah, al final ella triomfarà.
Clar, tu diràs. Bueno, com us he dit això? Un drama musical?
Sí.
Les etiquetes no ajuden massa, però bé, és una...
Sí, clar, perquè serà, proposta, suposo, la superació d'aquesta noia senyora.
Sí.
I, bueno, la incompetència que es troba a dalt, que no la deixen sortir d'allà, triomfar, bueno, i coses d'aquestes.
De criada a musicó, no? A musicà.
Sí.
Quiero organizar un concierto en honor del Papa Pío VII.
Compuesto por el aquí presente e interpretado por vosotras. ¡Silencio!
¿Qué estás haciendo?
¿Qué estabas haciendo aquí?
¡Gloria! Bueno, és una...
Exacte.
Proposta. Una proposta més.
Sí.
Una,
sí, sí,
proposta més. Són 6 les pel·lícules totals, no? Em sembla que no en tenim cap més, eh?
1, 2, 3, 4, 5 i 6. Sí, exacte, 6.
Les 6 pel·lícules que arriben a les cartelleres, les 6 pel·lícules que ja queden a disposició de l'audiència, la seva tria i la seva decisió.
Exacte.
Ni més, sí, ni menys. Sí. Però ja em quedo amb la de Norbert, la d'animació. Sí? Sí, m'ha agradat molt.
T'ha agradat, eh?
M'ha agradat molt la història i m'ha agradat molt com està dissenyada, per entendre's, com són els dibuixos. M'ha agradat molt. Perquè així fugim una mica de l'estil habitual de Disney i això, saps què vull dir?
Sí.
És diferent.
Sí.
I ja sap l'audiència que en temes de cinema lo diferent ens agrada. No, Abel?
I tant, sí, i tant.
Fantàstic.
Si no, és molt repetitiu.
Per això, si no, tot és el mateix, falta d'idees i aquestes coses que a vegades critiquem.
Sí, exacte.
Molt bé, Abel. Gràcies per explicar-ho una vegada més, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
I això, ens retrobem dijous que ve.
Perfecte, aquí estarem.
Molt bé. Bon cinema.
Adéu, bon cinema.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM.
Carles Puigdemont reunirà avui la plana major de Junts a Brussel·les amb les carpetes encallades amb el PSOE damunt la taula. Junts ha convocat la cúpula del partit a Brussel·les per analitzar la situació actual després que la mesa del Congrés hagi ajornat per segona vegada la tramitació de la iniciativa de Junts que demana Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança. I l'Audiència de Barcelona absol l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i els altres exalts càrrecs en el conegut com a cas de les antenes. La secció cinquena de l'Audiència va celebrar al desembre el judici contra Albiol i 3 excàrrecs més per unes antenes de Movistar i Vodafone que van funcionar del 2012 al 2018 sense permís en una solar de la comissaria de la policia local. La fiscalia demanava 2 anys i 10 mesos de presó per Albiol. Israel ha confirmat fa uns instants que els equips negociadors a Doha, Qatar, han assolit un acord per a l'alliberament d'hostatges. En un comunicat difós a les xarxes socials, l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha explicat que el ganivet de seguretat primer i el Consell de Ministres després es reuniran aquest divendres per aprovar el pacte. Netanyahu ja ha ordenat l'inici de les tasques per coordinar el retorn dels hostatges que s'alliberaran a Israel. Segons l'oficina del primer ministre, Israel manté, però, el compromís d'aconseguir tots els objectius de la guerra. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir la creació d'un comitè d'inversions estratègiques. Sánchez ho ha dit en la seva intervenció a la 15a edició del Fòrum Financer Internacional Spain Investors Day, on ha destacat el potencial d'Espanya per als pròxims anys.
Creo que podemos decir en términos realistas que el objetivo que tiene el gobierno de España de aquí al año 2027 es alcanzar el pleno empleo a finales de esta legislatura. Y hacerlo con un modelo alejado de la precarización y los salarios bajos. Un modelo que avance en el poder adquisitivo y que permita también conciliar la vida laboral y familiar en nuestro país.
El president espanyol ha rematat el seu discurs afirmant que invertir a Espanya surt a compte. I Protecció Civil manté activat en fase de prealerta el pla per les fortes ventades i la mala mar que afecten a tota la costa catalana. Les ratxes de vent poden superar els 60 km per hora i les onades els 2,5 metres. Pel que fa al temps en aquest sentit, núvols encara compactes a la costa i el prelitoral i fins i tot amb alguns ruixats residuals cap al nord-est del país i cap a les Terres de l'Ebre, amb una quota de neu que estarà al voltant dels 800 metres. Al migdia, els valors màxims es mouran entre els 9 i els 14 graus i potser arribaran a la marca dels 15 a trams de la costa sud i de l'Ebre.
Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Segona part del programa, actualitzades les notícies amb la xarxa de comunicació local, en principi cada hora en punt. A partir d'aquí ja anem cap a això, la segona part del programa, quan passem 4 minuts de les 10. Avui és divendres, 17 de gener, programa número 3703. I l'intenció, l'objectiu que sempre expliquem, i que és no altre que acompanyar-vos, explicar-vos moltes coses i trobar aquesta bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, i amb l'ànim d'explicar-vos moltes coses, com per exemple els divendres parlem de llibres, de literatura. És el calaix de lectures amb la Montse Porcel. Començarem per aquí. A banda, i també com ja és habitual, la càpsula que ens arriba des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. Informació a través d'Altaveu Jove Baix Penedès. I també, ja que aquesta setmana celebrava el Dia Mundial contra la Depressió, volem recordar un tema important que ens arribava des d'aquesta secció de salut comunitària, on parlàvem del benestar emocional amb la psicòloga referent d'aquesta tipologia, de l'àrea bàsica de salut del Vendrell. En parlarem i ho recordarem, que és prou important. I després de les notícies de les 11, tercera i última hora, encapçalat amb la informació important i una mica mirant-nos al melic, perquè volem parlar d'aquesta casa i volem parlar-vos de la nova programació de Ràdio i Televisió El Vendrell que comença a partir d'aquest dilluns. En parlarem de forma àmplia, a més de forma itinerant, perquè micròfon en mà anirem per diferents espais de la casa coneixent els protagonistes i els responsables d'aquesta nova programació. A banda, també passarem pel despatx del jefe. No us ho perdeu. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim i continuem. Segona part, som-hi.
La Xera, un programa unicap de tot. Escolta. Escoltes Ràdio El Vendrell.
El món dels llibres, aquest univers inabastable dels llibres, literatura, autors, autores, gèneres, el que calgui que convingui, em sembla. Montse Porcel, molt bon dia.
Bon dia, lectors i lectores. Un altre divendres, avui dia 17, dia del Sant Antoni.
Sant Antoni, dels burros.
Dels burros.
O Sant Antoni dels porquets, també li diuen.
Sí, no? En general de la majoria d'animals.
Dels animals,
o,
sí.
O d'animals domèstics,
sí,
no?
Sí.
Per això també hi ha una relació amb els Tres Tombs, que
correcte,
també ara comencen a, ja, sí? En algunes poblacions
sí, 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 sí,
ja
sí,
comencen a, allà de, a fer les rues tan,
bueno,
tan boniques,
com
no?
Com a Vilanova, avui és
avui.
Festa, avui és festa major a Vilanova i la Geltrú.
Nosaltres la festa major la tenim, que diem d'hivern, la propera setmana.
Molt bé.
Així, bé, a Sant Oliva, vull dir,
sí,
a Sant
sí,
Oliva.
Sí, sí,
altres,
entenem.
Sí, sí, sí. Bé, doncs començarem avui, doncs, contes, que a més amb aquest fred que ha fet, ha sigut fidel, la setmana dels barbuts,
sí,
amb
senyor,
el fred.
Sí, senyor, sempre es compleix la tradició, la setmana que més freda de l'any, de moment ho és, la setmana dels barbuts.
Perquè després diguem que les dites, algunes, però d'altres són
sí, sí,
reals.
La gran majoria.
Sí, doncs, i dic, doncs mira, agafarem uns contes i llibres de l'hivern per als més petits,
uh-huh,
i després els viatges i una novel·la que no té que veure amb un viatge, però sí amb una zona que és la selva amazònica, que també és interessant, no? Per, bueno, per conèixer la novel·la. Ara us en parlarem. Començarem pels més petits.
Uh-huh.
Un que es diu "Aviat arribarà l'hivern, els animals a l'hivern", de Mònica Lanys, de la col·lecció, que és molt bonica, "Els meus llibres d'animals". Clar, això no és ben bé un conte, no? Però clar, és un llibre per aprendre, però clar, però per als més petits, diguem-ne, amb un vocabulari doncs molt, molt senzill, no? I diu així: "On troba l'esquirol els seus aliments durant l'hivern? On s'amaguen les papallones, les abelles, les formigues quan està tot nevat i gelat? Els ànecs no tenen fred als peus? Com sobreviuen els ratolins i els eriçons o els guineus o cabirols?" Dic, a veure, un cabirol sembla que sigui bé de cabra. Doncs és el més petit, l'animal més petit de la família dels cèrvols,
ah,
que es diuen cabirols.
Uh-huh.
És que, clar, després amb el nom també dels animals, déu-m'hi-do, a vegades les cries o que
sí,
són de les...
Sí.
Que millor, clar, coneixem doncs això, doncs coneixem el cèrvol, però els cabirols. Diu, "Tant se val si s'ha d'hibernar, per exemple, el cau com la marmota",
uh-huh,
és a dir, els que migren sota terra, "o emigrar, també, com les cigonyes, cap a l'Àfrica. Els animals tenen molts trucs per passar l'hivern". Per tant, és un llibre molt, molt recomanable pels petits, o no tan petits, perquè pot agradar... Però bé, d'entrada és un llibre infantil, juvenil.
Sí, molt bé.
Un altre, de la col·lecció, és una mica antiga, però que és un personatge que és el Winnie, el Winnie, que diu, el títol diu "En Winnie dona la benvinguda a l'hivern", de la col·lecció "Els meus contes de Winnie", d'aquest animaló. En Winnie creu que l'hivern és un ninot de neu i amb l'ajut dels seus amics es fica a casa per celebrar una festa, però el ninot es fon. I acabarem també amb aquests llibres de cuina, que també són pels més joves, que van per les estacions, que també està molt bé, bé és molt recomanable, que es diu "Menja'ns a l'hivern", l'autora Anna Maria Mates, de la col·lecció "Menja'ns". És un llibre doncs amb moltes curiositats sobre les fruites i les verdures d'hivern de Catalunya: la mandarina, la llimona, la coliflor, i també, clar, receptes de cuina. També és interessant perquè explica com fer un compost. Clar, poder les persones que viuen en un pis és difícil, a no ser que facin allò de l'hort urbà, però clar, molta gent que viu en una casa, que aquesta comarca hi ha gent que viu a les urbanitzacions,
sí.
Que no és tant com viure a Hospitalet, que ja doncs, tots són blocs de pisos, no? Bé, i ara deixarem els llibres i contes d'hivern i anirem a un llibre, el porto, perquè, a part d'explicar una mica de què va, per llegir la informació, dic, la llegiré directament del llibre. Allò que fem a vegades, no?, que anem a una llibreria, mirem el títol, no? Mirem la coberta, la contracoberta, i per això de vegades ens anima a llegir-lo. I clar, doncs per buscar la informació directament del llibre, igual com he fet jo, no? El llibre es diu Cròniques de l'Anaconda. L'anaconda és una de les serps més grans que hi ha a la Terra, no? De les serps. Mèxic, Belize, Guatemala, és a dir, tres països, diguem, de l'Amèrica Central, no? I això pertany a una col·lecció de llibres d'aquest autor que ara una mica us ho comentaré. Comencem per la primera pàgina, o la segona, que diu: advertiment de l'autor, diu: l'origen d'aquest recull es troba en el programa radiofònic Els viatgers de la gran Anaconda, de Catalunya Ràdio. Uh-huh. En aquest moment jo he buscat i no sé si es continua emetent.
Crec que no.
No, el que passa que es poden trobar, doncs, sí, el podcast.
Sí, els podcasts i
això sí, però que a l'actualitat ja no s'emet. Però clar, estem pensant, aquests textos, diu, van ser emesos en forma de cròniques durant les temporades 1999 i 2000, però posteriorment es van anar fent programes,
val,
no?
Val.
I aquest autor va participar, no? Uh-huh. Els he reelaborat, polit i ampliat fins a donar-los el present format. És a dir, el Jaume Mestre ha escrit diferents llibres de viatges. Començarem pel llibre, no? El llibre, aquests tres països, ell fa el viatge un país darrere de l'altre, perquè estan relativament a prop, i el que fa, que és interessant, és el típic viatger que s'interessa, doncs, per la gent dels diferents oficis, pel menjar, sobretot pel paisatge, per la cultura, i està molt bé perquè t'ho va explicant d'una manera, doncs, molt agradable. Uh-huh. I al mig del llibre hi ha fotografies, bastantes pàgines de fotografies, doncs, d'aquests tres països, no? Clar, són tres països, a part de Mèxic, que això és ja immens, els altres no són tan immensos, que clar, hi ha moltes realitats. Ell va a una part de Mèxic, uh-huh, o una part de Belize, sí, sí, i una part, sí, sí, de Guatemala, no? Ell escolleix el que creu que li serviria primer pel programa i després, doncs, com va fer, doncs, el llibre, no? I aleshores diu això, llegeix una mica la contracoberta i diu així, diu: si en un anterior llibre Mestres recollia les seves vivències per països asiàtics, que ara ha agafat un altre continent, ara el viatger s'endinsa per les selves de l'Amèrica Central a la recerca d'unes cultures i uns paisatges que malden per sobreviure a l'hostilitat d'un món enemic de la diversitat i la natura. És a dir, sempre hi ha aquest punt una mica, doncs, de reivindicar el que veu, no? Com viu la gent, aquest punt una mica, no només fixar-se amb el que veu, sinó una mica amb el que passa en aquests tres països, no? Diu: coneixerem particularitats de pobles com el Maya o els Garifuna. Clar, són tribus que existeixen, però poder pocs conegudes, clar, els maies,
sí, bueno, que han desaparegut. Sí, sí,
però
sí,
hi ha una llengua maia, també, que en alguns llocs es parla, no?
El quechua?
Ah, això mateix.
El quechua?
Sí, senyor. Uh-huh. El quechua, sí, sí. Diu: l'esplendor de racons tocats per la mà d'algun déu, personatges característics i moments inoblidables, el so de ritmes caribenys, sempre des del punt de vista incisiu i apassionat d'un observador atent com és Jaume Mestres, magnífic narrador i gran fotògraf de realitats situades més enllà de l'estret horitzó occidental. Per tant, molt recomanable aquest i altres llibres d'aquest autor. I ara quatre coses que també les agafo d'aquí, de la solapa, diguem-ne, no? Uh-huh. Ja fa molts anys que ell, doncs, viatja per països exòtics, no sé si d'Europa, no, però bueno, d'entrada, Àsia, Àfrica, en aquest cas, doncs, Amèrica, no? Amb un esperit tant de conèixer com també una mica aventurer, no? Amb dues càmeres fotogràfiques i objectius, munts de rodets, clar, estem parlant d'una època de fa molts anys, no? I un equipatge de subsistència mínim. l'any 77, per tant ja fa uns quants anys, va saltar per primera vegada al continent asiàtic per dirigir-se a l'Índia i al Nepal. L'Amazònia, la travessia en tot terreny, del Sàhara algerià, bé, etc. I altres llocs, sempre va buscant llocs una mica, doncs, una mica remots, no? Una mica més endavant, diu, ha viatjat per les terres maies del Yucatán i aquest llibre de Guatemala, Belize i una part, doncs, de Mèxic, no? També, clar, a partir d'aquí, doncs, clar, ell munta els audiovisuals, fa conferències sobre els seus viatges, projectant, doncs, tot el que ell, doncs, ha viscut. Per tant, jo diria que és un divulgador, no? Un divulgador, doncs, de cultures de diferents països, no? Ha publicat, doncs, a diaris com l'Avui, com La Vanguardia, i amb una revista d'antropologia, alguna vegada podeu-vos-hi comentat, que es diu Altair. Uh-huh. És una de les més, bueno, més conegudes, sí, doncs, sí, sí, de viatges, no? I com deia, doncs, va ser col·laborador, per tant, en passat, doncs, d'aquest programa dels viatges de la Anaconda, no? I per tant podíem parlar, bé, només nomenar qui feia aquest programa, que també és interessant, d'aquest periodista, de Toni Arbonés, per tant també una miqueta, doncs, anomenar, perquè sempre coneixem els periodistes, els locutors, però una mica, no és que ens oblidem, però d'aquests programes més culturals que poder, doncs, no són tan coneguts,
sí, molt bé.
Per tant, deixem aquí, interessant, que anem a les llibreries o a la biblioteca, a l'apartat de viatges, molt recomanable, Jaume Mestres, Cròniques, doncs, de l'Anaconda. A més, es llegeix molt bé, perquè dius, ah, mira, avui llegeixo aquest país. És curtet, té 119 pàgines, per tant, no es fa gens feixuc i interessant, no? Doncs aquí us deixo aquest llibre.
Fantàstic.
I ara, doncs...
Bona recomanació.
Sí, la veritat és que sí, no? I ara, viatges, no és un viatge, però parla d'una zona d'Equador, de l'Amazònia. És una novel·la, allò és allò que no sé com va ser, que vaig, allò que a vegades dic, ui, aquest llibre em sona molt, Un viejo que leía novelas de amor. És una novel·la, una novel·leta, perquè té 137 pàgines, però jo ja el vaig llegir fa molt de temps, i enllaçant una mica amb el que és de crític, doncs, el Jaume Mestres, del que veu, no? Del que veu, com han aniquilat moltes vegades senzillament algunes tribus, o com viu la gent d'alguna manera, de la misèria, doncs, d'aquests països, doncs dic, dic, mira, aprofito, això és allò, dic, de recomanar aquest llibre, perquè jo recordo d'haver-lo llegit, no l'he rellegit, des de l'any 89, però jo crec, segur que es troba a les llibreries, si no es demana, perquè és que encara que siguin llibres antics, o bé perquè es tornen a reeditar, o com són, jo diria que és clàssic aquest llibre, perquè, bé, en la seva època va ser un dels llibres que va tenir un èxit espectacular, i doncs dic, doncs mira, anem a comentar aquest llibre, aprofitant que també d'alguna manera una mica crític amb el tema dels pobles, i surt la mateixa tribu que ara comentaré, que és de Luis Sepúlveda, aquest autor xilè. Després una mica parlarem, doncs, d'ell, no? La història, com us dic, no és un conte perquè és una mica llarg, però té una història, allò que a vegades llegeixes llibres que dius, quin tema té, de què parla, doncs aquest és un llibre que el vas llegint i és una història tan senzilla, tan, diguem-ne, tan del dia a dia d'aquest senyor vell, com viu el dia a dia i com arriba, doncs, a llegir unes novel·les d'amor que li facilita el dentista, perquè viu en una aldea que un cop a l'any va visitar el poble i li proporciona novel·les d'amor. Dius, aquesta història tan senzilla, com pot ser que aquest Luis Sepúlveda faci aquesta novel·la tan això, senzilla, però que en el fons ens fa reflexionar, allò que dèiem a vegades, no? Que un llibre tant serveix com per passar-nos-ho bé, per reflexionar i per conèixer o per informar-nos, no? Aleshores, una mica va d'això, no? És un poble remot, d'una regió de l'Amazònia, dels indis Shuar. mal anomenats jíbaros, o és igual en català, jíbaros. Eren aquesta tribu que, quan, clar, aquestes tribus, diem, tenien unes batusses entre una tribu i unes guerres entre ells que, bueno, que es mataven, i què feien els jíbars? Amb els enemics els tallaven el cap i els reduïen,
i els encongien,
i els encongien gairebé amb un tamany com d'una taronja, i per això són famosos. Però bueno, no és que siguessin, diguem-ne, macabres, sinó això ho feien amb els enemics i amb els morts, no, pobres? Sí. Però sí que són coneguts, però la tribu són els indis Suar, no? I aleshores ell, amb aquests indis que convivien allà, va aprendre a conèixer la selva i també les seves lleis, també respectar els animals i els indígenes que hi viuen. Tornem, no, als pobres pobles indígenes, que moltes vegades han sigut o continuen sent maltractats. A Austràlia han tingut uns problemes, a Austràlia, sembla, amb els... Bueno, ara, al segle XXI. Però bé, però també ha après a caçar el temible tigrillo. Què és un tigrillo? És un gat tigrat, un gat tigre, no? És un petit felí tacat del centre i el sud d'Amèrica, com els cabirols, no? Però és un, sí, és un tigre petit, no? Semblant sí. Als tigres, és vital, quan els veus, semblen gats, que sí?
Una sí, mica, sí, una mica grans, però són felins.
Són felins, no? I a més, diu, com cap blanc mai ho va poder fer. Un bon dia va decidir llegir aquestes novel·les que aquest senyor, el dentista, dos cops l'any li proporciona, i bé, un home, imagineu-vos, d'un poble, però sap llegir, i bé, i clar, està una mica, bueno, s'entretén amb aquestes novel·les. I a més, aconsegueix una mica distreure's dels forasters que creuen dominar la selva perquè van armats, però que no saben com enfrontar-se a una fera embogida perquè li han matat les cries, no? A la selva amazònica ja sabem que han fet moltes incursions, o bé per tallar arbres, per fer algun indús. Hi ha un tema de... Hi ha hagut inclús, bueno, llibres o pel·lícules que parlen d'aquesta... De la selva amazònica, que l'han, en alguns llocs, l'han expoliat,
sí,
d'alguna manera.
Sí, deforestat.
I clar, aquest, el Luis Sepúlveda, resulta que hi va viure una temporada amb aquestes tribus, va conviure amb aquestes tribus indígenes i va conèixer el Suar. Possiblement a partir d'aquí, doncs, va fer aquesta novel·la, no? És a dir, una experiència, i va escriure aquesta novel·la que, com he dit, va ser un èxit de vendes i traduïda, doncs, a molts idiomes. Qui va ser Luis Sepúlveda? Nascut el 1949 a Xile, i va morir, mira quina d'allò, el 2020, amb un congrés de literatura a Portugal del coronavirus, el 2020.
Vaya.
El van traslladar a Oviedo perquè ell a Gijón, durant els últims anys de la seva vida, hi va viure, perquè va tenir també una vida una mica així, no? I la seva, diguem-ne, la forma d'escriure, sobretot, doncs, molt la imaginació, la memòria i els somnis, una mica enllaçant amb allò del realismo mágico de la literatura sud-americana, no? Però bé, cada un és diferent. He trobat una cosa que té que veure una mica, i va ser una persona, un militant, diguem-ne, d'esquerres a Xile, i ell va escriure, això ho he trobat, diu: narrar es resistir, y es lo que he hecho siempre, ha sido mi fortaleza. Y resistir no solamente las injusticias, sino también la estupidez que a veces amenaza con imponerse en todos lados. Era fill d'un comunista que tenia un hotel i una infermera mapuche, és un poble indígena del més nombrós que hi ha a Xile i a l'Argentina. Va treballar de periodista i va començar a escriure poesia als 17 anys i va militar al Partit Comunista de Xile, però després en el Partit Socialista de Salvador Allende, no? Que va ser un gran amic d'aquest president de Xile, que va morir assassinat quan va arribar a la dictadura de Pinochet. Per la seva militància, l'autor va ser empresonat, però després el van alliberar, però en el camí va perdre molts amics, com el famós cantant Víctor Jara, és el més conegut, no?
Sí.
S'emigra, s'exilia i viu a diferents països del continent americà, no? Vivint a Alemanya, ha estat de la carrera de periodisme i després, el 97, s'instal·la a Gijón amb la seva dona, i que al final va convertir en la ciutat de la seva vida. Va ser un home, doncs, que va fer una mica de tot: cinema, reportatges de premsa, llibres de viatges, novel·la negra, història ficció del seu país, i durant una època va treballar a Greenpeace en una de les seves embarcacions i va ser coordinador entre diverses seccions de l'organització. Jo, si el trobeu a algun lloc, us recomano Un viejo que leía novel·les d'amor. És el que diem, a vegades una petita novel·la és una gran novel·la,
sí,
la meva opinió, i tant, eh? I vull dir, tu no havies arribat a llegir, que
em sona molt el nom, però aquesta novel·la no la coneixia. No la coneixia.
Aquí la deixem, un llibre més.
Molt bé, que bé.
I ara, el Cicle Gaudí, avui divendres, a 6:45, al carrer 921, a la nostra llar, la pel·lícula Un lugar comú, dirigida per la seva primera pel·lícula, per Celia Giraldo. És un drama que narra la vida de la Pilar, una dona que ha de redefinir la seva identitat després de que l'acomiaden a la feina, no? I que viu immersa en una rutina que mai s'ha qüestionat: la feina, la família i les tasques domèstiques. Per tant, una vida, una obra una mica, doncs, de com diríem jo, personal, sí, d'aquesta dona, no? I ara us vull informar, encara falten dies. A l'1 de febrer, que és un dissabte, a l'1 de teatre Teatre Oliva de Sant Oliva, el vull fer un homenatge a Àngel Guimerà. Encara que no sigui era l'any passat, però van dir, mira, per ensejar, clar, és un de teatre amateur, costa una mica, no, d'engegar, doncs, un petit projecte. És el microteatre.
Molt bé.
És a dir, s'han agafat tres obres, i ara us diré quatre cosetes de cada, m'ho apunto perquè no se m'oblidi res, no? Fidels a l'autor i a les seves obres, i amb un català també antic. Bueno, antic també, d'aquella època tampoc, però molt, a vegades alguna paraula, alguna... Però bé, i clar, s'ha fet una adaptació, perquè quan parlem de microteatre són obres entre 10 i 15 minuts. D'acord? Però clar, amb l'esperit d'aquesta obra s'ha fet una adaptació que déu-m'hi-do, per ser així amateur, doncs, nosaltres, quan ens va presentar la directora, ens va agradar, no? Per exemple, la història de l'Àgata, primer, la filla del mar, la història de l'Àgata, poble de pescadors que acull una nena vinguda del mar, amb un rerefons de tema de la immigració. Per un costat, Terra Baixa, Manelic, Sebastià i la Nuri, i tres personatges, ens expliquen la història de la Marta. I per acabar, Maria Rosa, tres actrius ens explicaran en primera persona la història de la Maria Rosa. Clar, s'ha de fer d'una manera, dura poc, a l'escenari molt, diguem-ne, molt senzill, però clar, trobar la manera d'explicar, clar, la gent ja coneix molta gent, Terra Baixa, Maria Rosa, però nosaltres el que s'ha volgut fer és una mica, que és el títol que se li ha donat, és Un tast de Guimerà. Mira, hem buscat aquest títol, no?
Està bé.
Hi ha un petit... Mira, un problema, no. Si se va fer, quan va començar, a Instagram, a les xarxes, a l'hora, a les 5 de la tarda. Què ha passat? S'ha començat a posar les entrades a la venda i s'han exhaurit,
sold out.
Perquè, clar, només caben 120 persones. Són tres sales petites,
clar.
40, 40 i 40 són 120. Clar, van dir, ostres, com ho farem? Bé, doncs una altra tanda, una hora i mitja més tard, és a dir, a un quart de vuit...
Dues sessions, per entendre's.
Però en comptes de la segona tanda fer tot el públic que va traslladant-se, segurament que no es vendran 120. Per tant,
o potser sí.
Ai, no ho sé, no ho sé.
No, no se sap mai.
Però vaya curro, eh? Ens vam espantar, com dir, l'hem de fer 6 vegades, acabarem exaurits aquí. Bé, no, a veure, d'entrada creiem que 40 entrades a partir d'ara, més o menys. Per tant, a la venda, doncs, es tornem a fer, doncs, a vendre entrades, però aquest altre horari. La veritat és que, bueno, ja, bueno, fa il·lusió i pensem que, bé, bueno, clar, és el teatre amateur, no?
Sí.
Però que s'ha agafat aquest fil i que penso que, bueno, ens està agradant
fer-ho. Sí, home, sí, molt ben trobat, i tant que sí.
I passar-ho bé, no?
Jo diria
que res més, ja s'acaba l'agenda, i això, a l'1 de febrer, eh?
Va, ja però parlarem, tenim temps, per parlar.
Sí, però dic 15 dies abans, perquè si hi ha algú que vol, hi ha... Ai... Espera, i si dono 2 telèfons?
Vinga, si vols, els vols donar, dona'ls, cap problema, i tant.
No, els he deixat, és igual, dono un telèfon, el meu mateix.
Vinga, com tu vulguis.
606-65-86-84. 606-65-86-84.
Fantàstic.
S'encarreguen, aleshores, si no hi ha, perquè, no sé, es viu, jo què sé, a Sant Jaume, al Vendrell, les guardem, i el dia de l'estrena,
a taquilla,
sí, com fan les companyies de l'altre dia, res, les companyies importants.
Bueno, i que no, bueno, és aquesta d'important.
Sí, home, sí, és una, bueno, no broma, no, però bueno, és una manera, no?
Sí, home,
això
sí, és
ho fan
una manera còmode i pràctica
còmode,
de poder
entrar. No, l'altre dia també sentia els pastorers que ho fan d'aquesta manera,
sí,
perquè
sí.
Així, doncs, bueno, si la gent ve el mateix dia, cap problema. Però clar, més mal que la primera tanda, però quan vam veure que la gent demanava 10 entrades, s'encantava, i bueno, com ho fem? I fer-ho un altre dia també és complicat. Fer un altre dia, perquè també la gent també està compromesa i té les seves coses, no?
Sí, s'entén.
Doncs ja està.
En parlarem, a mesura que vagi arribar la data, que són d'aquí 15 dies, en parlarem d'aquest microteatre dedicat a Àngel Guimarà.
Doncs bon dia i bona lectura.
Igualment, bona setmana. Adéu-siau, Montse.
De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvalvendrell.cat. Partit d'hoquei patins a Ràdio El Vendrell aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda en directe des del pavelló Quinto Mas. Us explicarem l'últim partit de la primera volta de l'hoquei Lliga Plata Nord entre el Club d'Esports Vendrell i l'Oviedo Roger, amb la narració de Jordi Graell i la col·laboració de Xavi Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 3:15 a 4 de la tarda. A Ràdio El Vendrell us hi esperem. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio El Vendrell, Iron Friday.
Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès per joves de la comarca. Ho recordem, tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci... Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977-157-157 o al WhatsApp 616-97-3 o 8. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous per la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977-157-157, al WhatsApp 616-917-318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda'm que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616-917-318.
Aquesta setmana us portem els següents recull d'ofertes de feina dels diferents serveis d'ocupació de la comarca. El Som Llarbós està cercant un operari o operari de magatzem textil i un oficial o oficial de jardineria. El Som Montmell, un mecànic ajustador de camions i autobusos i un perruquer caní. Pel que fa a calafell treball, administratiu o administrativa, un peixater o peixatera i un operari o operari de manteniment. I l'eina, el servei d'ocupació del Vendrell, mecànic o mecànica, enginyer mecànic i operari de xarxes d'aigües. El Consell Esportiu del Baix Penedès necessita incorporar un monitor o monitor esportiu o bé una persona que tingui també duració del ROPEC per fer classes d'activitats escolars a la Bisbal del Penedès i altres municipis de la comarca. Si estàs interessat o interessada, el contacte és cebaixpenedès@cebp.cat. La Cambra de Comerç de Tarragona, juntament amb el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Calafell, començarà un curs el 12 de febrer que acabarà el 10 d'abril de tècniques bàsiques de manicura i pedicura. Per més informació, podeu entrar al web joventut.calafell.cat per fer l'inscripció. Des de la cooperativa Actua organitzen 3 cursos per a joves de 16 a 29 anys. Un d'ells és operacions auxiliars al punt de venda, un altre activitat auxiliars de magatzem i per últim operacions bàsiques de restaurant i bar. Per més informació pots contactar per WhatsApp al 621-290-542 o bé per correu electrònic a jvalcarcel@actua.com. La gestora de gremis del Baix Penedès organitza 2 cursos, Fonaments de la Rehabilitació i Rehabilitació Energètica d'Edificis, que s'iniciarà el pròxim dilluns 20 de gener. Si estàs interessat o interessada, truca al 977-66-1094 o bé per correu a formació@gestoradegremis.com.
A l'Oficina Jove del Baix Penedès comencem amb els assessoraments acadèmics per tot el jovent que ho necessiti. Durant aquests mesos, fins a l'abril-maig, anirem als municipis de la comarca a fer assessoraments especialitzats individualitzats a tot aquell que demani cita.
Xerrades organitzades per l'Ajuntament de Calafell relacionada amb l'adolescència i la tecnologia. Dijous 23 de gener a les 6 al Casal Jove de Calafell, xerrada de l'ús i abús de la pantalla en l'adolescència. Dijous 13 de febrer a les 6 també i al mateix Casal Jove de Calafell, xerrada connectats amb la soledat, el bullying i el ciberbullying. Organitzat per l'Ajuntament de Calafell a càrrec d'Esther Luna, doctora en pedagogia.
Ja has visitat la nova exposició de l'aparador jove? Vine a l'Oficina Jove i podràs visitar l'exposició des de la perifèria de l'Em Baker de Calafell. És una recopilació de projectes no completats degut a la disfunció executiva associada a diversos trastorns mentals. Fins a finals de gener la podràs visitar. Aquest cap de setmana és la Festa Major d'Hivern de Cunit. Consulta tots els actes al web www.cunit.cat. Et recomanem aquest divendres 17 de gener a partir de les 12 de la nit concert de búhos amb entrada gratuïta al complex educatiu municipal. També és Festa Major d'Hivern a la Bisbal del Penedès i aquest dissabte 18 de gener hi haurà un concert a la Societat amb Jamaicats Un Sistema. No t'ho perdis, de 11 a 5 de la matinada. La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Balvei organitza un curs d'iniciació gratuït al Joc de la Botifarra. Seran els dissabtes de 10 a 12 a l'Ajuntament de Balvei. Si vols més informació, posa't en contacte amb el Centre Cívic Patronal i la Muga de Balvei i amb Balvei Ràdio.
Si tens entre 16 i 30 anys, ets del Penedès i t'agrada escriure, vols conèixer altres joves que comparteixin la teva afició i la teva passió, pots posar-te en contacte amb l'Instagram Joves Escriptors Penedès, on podràs trobar gent a qui compartir la teva afició.
I aquestes han sigut les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
Bio
al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Jo crec que és una de les premisses que més utilitzem en aquest espai, que és justament això, explicar i destacar que el temps passa molt ràpid perquè ja hi tornem a ser. I toca aquesta secció sobre salut comunitària i totes les moltes coses que hi tenen a veure. I cada vegada n'aprenem més de tot això. Sort dels especialistes i els professionals. Maria Montserrat, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, Pere, sí? Molt bé. Aquí
gràcies.
Una altra vegada.
Un mes més, torno a dir, és que sí, sempre, la cosa va molt ràpida, eh?
Sí, sí.
Però ja és bo que sigui així també, ja és bo. La Maria Montserrat és psicòloga, a més és la referent de salut emocional i de salut comunitària, d'aquesta àrea de bàsica de salut, de la xarxa Santa Tecla, del CAP del Vendrell, etc.
Això mateix, Pere.
Moltes coses. De fet, sempre que vens tu ens parles de salut mental, de benestar emocional, avui tornem a fer-ho això, perquè és importantíssim deixar sempre el missatge clar. Que a vegades ens acostumem, que si a vegades ens habituem a no arribar a estar bé, de dir, bueno, què hem de fer, no? I va, ja tires i fas, i jo no sóc important, ja ho arreglarem, ja se'm passarà. I això no ho hem de fer-ho, eh?
No, mai, mai.
Eh que
mai.
No?
Hem de tenir molta cura de nosaltres i del nostre benestar emocional. De fet, és una paraula que s'utilitza molt, eh? El benestar emocional, hem d'estar benestar emocional, però què vol dir això?
Clar.
Doncs simplement és l'estat de sentir-te equilibrat i en pau amb un mateix. És simplement això. I si ho fem això, tenim més capacitat per afrontar-nos als alts i baixos de la vida i sempre fent-ho d'una manera saludable. Perquè si no, ens afectarà la nostra salut, tant mental com física. Pensa que molts dels malestars que tenim nosaltres físics, com poden ser l'insomni, problemes de digestió, tensions musculars, tenen que veure amb el nostre benestar emocional.
Yeah.
I el benestar emocional no és només no sentir-te malament, que també, sinó que és sentir-te bé i connectat amb les nostres emocions. Emocions.
Exacte.
Aquesta paraula clau, no?
Quantes vegades anava a dir, no, m'expreso bé, és a dir, mai connectem amb les nostres emocions. Això és el que em volia referir, que mai...
Costa una mica.
No estem pensats allò per pensar en les nostres emocions, no? Sempre intentem...
Mira, primer de tot el que hauríem de fer és parar. Parar en algun moment i escoltar-nos una mica nosaltres mateixes. Què passa? Que moltes vegades no tenim ni temps d'escoltar-nos. És el que tu has dit al principi,
tira,
no?
Tira
i vas fent. Llavors, per anar bé, ens hem de parar, reflexionar sobre les emocions, identificar-les, identificar quina és l'emoció que tinc ara, perquè una cosa que hem de saber també és que no hi ha emocions ni bones ni dolentes. Les emocions sempre són perquè passa alguna cosa. I allò que ens està passant ens surt amb una emoció. Llavors, ens detecta, ens dona una alarma, ens avisa de que algú està passant i com ho hem de gestionar. Llavors, a vegades les identifiquem. Aquesta és una emoció dolenta. No, ni bones, no, ni dolentes, ni positives, ni negatives. Existeixen i totes tenen un significat. Llavors, què és important? Identificar-les, les reconec, i llavors, quan jo les identifico i les reconec, les accepto. jo tinc aquesta emoció, en aquest moment m'accento d'aquesta manera, i el fet d'acceptar-la fa que jo em pugui sentir molt bé. Que passa que moltes vegades no ens n'adonem i ens jutgem a nosaltres mateixos. O sigui, nosaltres ens boicotegem, som els grans boicotejadors de les emocions. I llavors és, les accepto sense cap mena de judici, i això farà que jo em senti molt més bé. Vale? Per què? Perquè si jo em sento molt més bé i contacto amb les meves emocions, puc estar també molt més bé amb tota la societat, amb totes les persones que m'envolten, tant siguin familiars, com a nivell laboral, com a nivell d'oci. Em sento molt més bé. I això fa que també connecti amb els meus pensaments. Si jo les meves emocions les gestiono i gestiono els meus pensaments, puc sentir-me molt millor.
Clar. Tot i així, i segons tinc entès, és perquè des de ben petits... Ara sembla que la cosa està canviant, però no ens ensenyen a identificar les emocions. Al contrari, que sempre ens ensenyen, entre cometes. Sempre sembla que les hem d'amagar, no? No t'enfadis, no ploris, no riguis, no cridis, no sé què, no, l'altre.
Ho estàs dient molt bé. Nosaltres quan naixem neutres. De fet, si tu mires un nen petit, un nen que comença a caminar i tot això, que experimenta i que en aquell moment no coneix els límits ni res, i va tocant, va experimentant, som nosaltres que no vigila al tanto, no? És el que tu estàs dient. I mica en mica, nosaltres anem restringint el que un pot fer lliurement. Llavors, aquesta restricció del que tu pots fer lliurement fa que et vagi condicionant. És veritat que ara, per sort, a les escoles està canviant i cada cop s'ensenya molt més a identificar les emocions. Hi ha infinitat de llibres infantils que t'ajuden a fer-ho, que t'ajuden a identificar-ho, que ja no és una vergonya treure les emocions.
Plorar, riure...
No és cap vergonya. Fixa't que les emocions, fins ara, el gènere masculí costava molt més treure segons quines emocions perquè estaven totalment vetades. Vale? Plorar, no es podia plorar. Mostrar un punt de debilitat tampoc es podia demostrar. Llavors, clar, això afectava amb el benestar emocional d'aquella persona, perquè això havia de sortir d'alguna manera. I és més, la dona, com que sí que ho podia fer, se la considerava com una persona més dèbil, perquè ho podia fer i era molt més dèbil. Llavors, això, per sort, mica en mica, va canviant moltíssim.
Encara hi és,
Sí que hi és.
Però va canviant.
Va canviant. Però ara molts nens i molts adults, ja no es adolescents, diria jo, ja no es plantegen si està plorant i és un noi o una noia.
No,
o qualsevol persona. Simplement ho fas i ja està, ho deixes anar.
Clar.
Llavors, per intentar millorar el benestar emocional, el primer que hem de fer és conèixer-nos a nosaltres mateixos.
Val.
I per això ens hem d'escoltar. Conèixer-nos i no jutjar-nos, perquè t'ho dic, som uns grans sabotejadors de tot. I després practicar una cosa, perquè segurament, Pere, que ho has sentit parlar moltes vegades, és que has de ser més empàtic. L'empatia és posar-te en el lloc de l'altre, sempre des del teu punt de vista, però posar-te en el lloc de l'altre, entendre'l, escoltar-lo, però no ho fem amb nosaltres. O sigui, què fem amb un amic quan té un problema? L'escoltem.
L'ajudem. Intentem ajudar-lo.
Intentem ajudar-lo, intentem posar-nos en el seu lloc. Però, en canvi, nosaltres amb nosaltres mateixos no ho fem. Llavors, una de les coses que ens ajudarà a millorar aquest benestar emocional és l'autoempatia. M'escolto a mi mateix tal com ho faria amb el millor amic. Vale? I què li diria al meu millor amic si m'està explicant tal cosa? Doncs fes això, doncs jo també ho he de fer amb mi, perquè això ho fem molt poc.
Després
també és important l'autoobservació, observar, parar, el que et deia al principi, parar un moment, m'observo a mi mateix i què necessito jo ara, vale? Aquest parar, potser necessito reflexionar, potser necessito desconnectar, quina és la necessitat que tinc en aquell moment i intentar donar-la, i si no me la puc donar ara, doncs me la donaré més tard, però me la donaré.
És com un... Com ho explicaria? Ara em poso molt en primera persona, espero que m'ho permeteu,
I tant.
Que és, com un soroll. Quan hi ha un soroll constant de fons que el vas sentint i tu vas tirant, perquè et toca tirar, vas tirant, i quan aquell soroll, perquè sigui, para, dius... Ah, ja, què ha passat, no?
Vale, però si para... perquè s'ha acabat el dia...
Sí, clar.
Genial.
Clar,
però a vegades...
Aquí vinc.
A vegades aquest soroll fa molt de soroll i a més va acumulant-se fins que et fa parar tu mateix.
Això em referia. Clar, ho dic jo perquè, per sort, en principi no tinc problemes greus sobre benestar emocional, però és una mica això, aquesta sensació, no?, de sempre fent coses, aquest soroll constant, que no te'n dones compte i estàs ficat en aquest brugit diari, vas fent, però hi ha algun moment, potser per vacances... o pel que sigui, que tot para i dius, ostres, ara estic notant la diferència.
Clar, però quant de temps et dura això? Perquè després no, tornem clar, a treballar. No. Altres vegades tornes a treballar.
Sí, 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 tant, i tant.
Quan vaig fer vacances, en sèrio, ja ni me'n recordo. Perquè en seguida el ritme de vida sí. ens porta. Llavors, no ens cuidem el nostre benestar.
Clar, clar, clar,
llavors,
clar.
Què tenim més possibilitat? De tenir ansietat, de tenir sí. estrès, de tenir insomni, inclús de tenir, el que et deia, problemes digestius.
No,
hi ha moltes coses que ens afecten i tenen molt que veure amb quan cuido o no cuido
sí,
jo.
Sí, sí, està clar.
D'acord? Moltes vegades el que tu deies és desconnectar, parar per reconnectar. O sigui, paro, quan fas vacances, pares
sí.
i després tornes a connectar. No, però el dia a dia també ho hauríem de fer. Hi ha situacions, a vegades va molt bé a mig de matí, doncs fer un cafè, no? Doncs aquell parar per desconnectar, jo reconecto després molt millor perquè he fet una pausa.
Clar.
Però és que a vegades tens situacions complicades durant el dia a nivell laboral, és una darrere l'altra.
Sí,
doncs,
sí, sí.
Si no ho puc fer en aquell moment, després busco un moment per anar a caminar, per passejar per la muntanya, per anar per la platja, i si això tampoc és possible, doncs entre una visita complicada i una altra visita complicada, doncs potser me'n vaig a rentar la cara i torno, no? Però paro per connectar-me.
Sí, sí, això és
important. I per connectar-me i escoltar-me. Llavors, em permeto escoltar. De fet, ens escoltem poc.
Sí.
Aquesta és la clau, eh? Ens escoltem
poc. Sí, 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 sí. Exacte. Clar, i referim, que suposo que és un dels mals, si podem dir-ho així, mals endèmics avui en dia, no és això, no? L'estrès, les presses, la conciliació familiar, la professió, són mals endèmics, si podem dir-ho així. Però sí que és que a vegades aquest malestar emocional és molt més profund, és molt
sí,
més greu.
Llavors és molt més greu. Però clar, si tu ja t'has anat escoltant...
Clar, si tu ja tens l'hàbit, clar.
Qui és? Jo previnc o no previnc?
Clar,
si jo me'n dono compte que tinc que previndre, que tinc que poder fer coses, segurament que evitaré arribar a un mal més gran,
sí,
que
sí,
també
sí.
puc arribar. Però si jo vaig fent petits passos, em serà més fàcil no arribar-hi. Llavors, una de les coses que van molt bé i que no fem, per exemple, és donar gràcies, vale? La gratitud, l'exercici de gratitud,
sí,
sí, sí està estudiat, que el fet de que tu donguis gràcies diverses vegades i que vagis donar, ostres, gràcies, Pere, per aquesta entrevista tan xula, o per facilitar-ho tant, no?
Sí, sí, sí.
O gràcies per tal cosa, aquesta gratitud fa, i està estudiat, que et dic, que nosaltres ens connectem molt més bé amb tot el que ens envolta i tenim menys possibilitat de tenir estrès, de tenir ansietat i de patir qualsevol tipus de malestar que pugui anar més.
Va.
I en canvi no ho fem. No ho fem. Mira que senzill és. A veure, Pere, posa un exercici.
Vinga, va.
A veure si la propera vegada vingui i dius, ho he fet cada dia. Mira, un exercici que podrien fer tots els nostres oients i també et repto fer-ho tu.
I tant, i tant.
Cada dia, abans d'anar a dormir, o a la mitja, després de dinar, l'hora que tu vulguis, escriu en un paper tres agraïments. Tres agraïments. Tres. No cal més,
Val.
Tres agraïments de coses que hagin passat. Per què? Mira, primer de tot, si això ho fem, anem donant importància a les petites coses del cada dia. Perquè moltes vegades donem tot per suposat, no? Doncs jo puc donar gràcies de que estic dinant a casa i estic amb la calefacció posada.
Clar.
I donem per suposat que, que aquí no. Doncs no tothom pot tenir una calefacció.
I tant.
Ni tothom pot dinar a casa. Llavors, petites coses que et fan ser conscient de lo afortunat que ets, perquè a vegades ens centrem molt més en tot lo negatiu, en tot lo que no tenim,
exacte,
en tot el que
sí.
no ens falta, que en tot el que tenim i el que ho podem gaudir, però això ja ho donem per suposat. Llavors és, en soc conscient del que tinc, per tant ho escric, i dono les gràcies per tenir-ho. Gràcies a l'univers, vull dir,
no,
unes gràcies...
No, que cada un busqui...
Simplement
sí.
gràcies. Gràcies. Tres coses. I veuràs com mica en mica... Vale, potser els primers dies posa sempre el mateix i després te n'adones d'una petita cosa diferent. Doncs mira, perquè hi ves una sortida de sol preciosa. Doncs que quina lluna plena més maca que hi ha. Gràcies per adonar-me'n. I vas fent com una mena de diari de gratituds. I en el dia que tu no estàs tan bé, que comences a veure les coses més complicades, perquè també en tenim de dies d'aquests, que aquí tens un dia i llavors el generalitzem. Quin mal dia que he tingut. I a vegades només has tingut mitja hora dolenta.
Una cosa puntual. Sí.
I ja ho generalitzem.
Sí.
Doncs aquell dia vas i ho agafes i dius, ostres, mira què he posat. I vas llegint tot i dius, doncs mira, avui no sóc capaç de trobar totes aquestes coses, però al llegir-les ja em fan estar bé. Saps? Espera. I posar també dates. A vegades és, doncs posem novembre, i vas posant el que has posat al novembre, desembre, i te'n vas donant compte que cada mes té les seves, però llavors equival a fixar-nos en les coses.
Clar.
I donar importància a aquelles que tenim,
ja.
Per petites que siguin.
Un bon exercici aquest,
Però fàcil.
És fàcil, no? Exacte, és fàcil.
Fàcil.
És dedicar-te, o la conclusió també seria dedicar-te temps amb tu. No estem acostumats a dedicar-nos temps.
Molt bé.
Eh que sí? Sempre tirem milles i som els últims de tota la llista de coses, de feines i tasques que hem de fer durant el dia. Clar. Els últims són nosaltres.
Clar. Això, normalment, la gent que ens ve a l'àrea bàsica ens ho diu molt. És que tu ens demanes coses que no tenim temps. I no és veritat. Sí que en tenim temps d'aquests. Perquè això són un moment. Llavors, el tema és, em prioritzo o no em prioritzo? El que deia abans, l'autoempatia, em observo o no m'observo, em prioritzo o no em prioritzo. I ho prioritzem tot abans que nosaltres. Sí. Però després sí que volem trobar-nos bé. Però ens hem de cuidar una miqueta,
Sí.
I hi ha coses que ho veiem claríssim, no? Si et fas mal a la cama i tens que anar a rehabilitació, veiem clar que hem de fer uns exercicis, si no, no millorarem.
Clar.
Doncs la salut emocional és exactament igual. Si no ens la cuidem, després ens passa factura. I el ritme, l'estrès, el anar sempre accelerats, per nen, vaig corrents, tinc que anar a buscar els nens a l'escola, corre, que els tinc que portar un extraescolars, corre, que mentrestant faig allò altre, això també moltes vegades doncs sobrecàrrega moltíssim. I tampoc no deleguem el suficient. A vegades hi ha coses que la poden ajudar-nos als altres.
Sí.
I no ho fem. L'exercici físic també està molt bé. Perquè l'exercici físic també el que fem és deixar anar endorfines i serotonina. I això que ens ajuda, no només físicament, sinó és el que ajuda a regular l'estrès, a les emocions i a l'estat d'ànim.
Clar.
Una mica tot.
És que tot és química, no? Al cap i a la fi, no? També tot es rigeix per química.
Sí, sí, sí. I de les nostres neurones i totes les nostres reaccions que nosaltres tenim. Sí. I a vegades no fem prou cas al famós mindfulness, no? A l'estar present, a l'aquí i l'ara i dedicar-te un moment. Si jo et dic ara, Pere, no pensis en res, vinga, durant un minut la ment en blanc.
Impossible.
No estem acostumats.
No,
això va que vola i vinga, voltes. Llavors, però a vegades és, perquè no sigui possible no vol dir que no ho pugui intentar. Llavors, provem d'intentar-ho.
S'ha d'anar provant, no?
Provem de fer-ho, provem, i quan la meva ment se'n va a una altra cosa i en sóc conscient, dic, ei, tornem-la a encaminar i tornem a veure que anem a aquest camí, i això ens ajudaria en el nostre benestar.
A més, és una cosa que la prevenció, com qualsevol paràmetre de salut, és importantíssima, i corregeix-me, si no és el cas, Maria, en principi també el benestar emocional, la salut emocional, la salut mental inclús, avisa.
Sí.
Avisa. No? És a dir, et dona moltes alertes abans d'arribar a una situació complicada.
Et dona alertes. El que passa que, clar, si no ens les escoltem...
Clar, si no les prioritzem i les passem per sobre, o passem altres coses per sobre, clar, arriba un moment que...
Clar, mira, una alerta pot ser que tu cap del dia facis un llistat de tot el que has fet avui. De tot el que has arribat a fer, he fet aquest programa de ràdio, he fet no sé què, he fet no sé quantos, tot el que has fet, i dius, bueno, amb tot això, quan he parat, i amb tot això, jo si no em cuido una mica, i això ho faig cada dia, on t'arribaré. Llavors, clar, però és parar, és que no cal que t'avisi ningú més, és que tu
no
estàs veient.
Clar,
llavors, a vegades, el cap de setmana ens serveix per desconnectar, i altres vegades és per posar-nos més imposició, més coses encara, perquè tot el que no he pogut fer entre setmana ho vull fer-ho. Llavors, sí que t'avisa, clar que t'avisa, però també nosaltres podem detectar i mirar a veure què estem fent. I a vegades fem una cosa que sabem que no ens és bo, que ens perjudica, i la continuem fent. Llavors, el primer pas de moltes coses és fer un petit canvi. Per això m'he d'observar i per això he de veure què m'està passant. Llavors, és que porto molt de temps a estar molt malament. Vale, què has fet per canviar-ho? Quan a algú li preguntes i què has fet per canviar-ho, aquesta frase molesta moltíssim.
Sí.
No? Perquè em dic, i tu què saps? El malament que ho passo jo i ara tu m'estàs preguntant això? Sembla que no m'entenguis. No. És que és una frase que et posa un mirall al davant i et diu, ara, tu m'estàs dient tot això. Ara, què has fet tu per intentar fer un petit pas i canviar-ho? Cap. Res. Doncs, bueno, comença per lo més senzill, per lo més fàcil. Les vegades lo més senzill també és quedar amb els amics.
Sí, vale? Fer un cafè, no? Sí.
Les relacions socials, en la majoria dels casos, ens generen molt benestar. Vale? Però no tant la quantitat, perquè moltes vegades una persona entén que, és que jo no tinc molts amics, en tinc pocs, és igual. L'important és que siguin de qualitat, que tu puguis anar, explicar, i que ells també et puguin explicar. I que el que et comentin no sigui tòxic, sinó que siguin amics de qualitat. Pocs amics i de qualitat, i que et puguin ajudar a encaminar una mica, doncs, tot això.
Sí, sí. I per què tenim aquesta tendència en general als humans d'autoboicotejar-nos? Hi ha alguna paraula, no? Tenim tendència sempre a anar, deixa-m'ho dir així, cap al drama, tendència fatal, malament...
És aprenentatge.
Sí?
És aprenentatge. Hem après a doncs, i ens han fet sentir molt culpables moltes vegades, sí. Ens fan sentir molt malament, si fas alguna cosa et fan, perquè no existeix la culpa, existeix la responsabilitat, clar. També ens movem per la culpa, no? Llavors anem pensant, per exemple, si tu avui estàs més seriós a mi, jo vaig pensant, ostres, li hauré fet alguna cosa jo a ell, sí, li hauré dit alguna cosa i
no. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. L'Audiència de Barcelona absol l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i els tres antics alts càrrecs municipals acusats en el cas de les antenes. Ens amplia la informació la Mar Martínez, de Radio Ciutat de Badalona.
L'audiència assegura també que no hi ha constància que l'alcalde arribés a conèixer mai la il·legalitat de la instal·lació. També s'ha desestimat les peticions contra Vodafone i Telefònica com a participants a títol lucratiu. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, oferirà avui a 11:45 una atenció als mitjans de comunicació en relació amb aquesta sentència. Recordem que la secció cinquena de l'audiència va celebrar al desembre el judici contra García Albiol i tres excàrrecs més per unes antenes de Movistar i Vodafone que van funcionar del 2012 al 2018 sense permís en un solar de la comissaria de la Guàrdia Urbana. La Fiscalia de demanava 2 anys i 10 mesos de presó per Albiol, l'exgerent de l'empresa municipal Engestur, Tomàs Vizcaíno, i l'exdirector d'Urbanisme, Xavier Salvà, a més de 10 anys d'inhabilitació i 9.000 euros de multa. Les defenses demanaven l'absolució, al·legant que com a màxim es va produir una falta administrativa.
I Carles Puigdemont reuneix avui la plana major de Junts a Brussel·les amb les carpetes encallades, volíem dir, amb el PSOE damunt la taula. Junts ha convocat la cúpula del partit a Brussel·les per analitzar la situació actual després que la mesa del Congrés hagi ajornat per segona vegada la tramitació de la iniciativa de Junts que demana a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança. Israel ha confirmat que els equips negociadors a Doha, a Qatar, han assolit un acord per l'alliberament d'ostatges. En un comunicat difós a les xarxes socials, l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha explicat que el Gabinet de Seguretat, primer, i el Consell de Ministres, després, es reuniran aquest divendres per aprovar el pacte. Netanyahu ja ha ordenat l'inici de les tasques per coordinar el retorn dels ostatges, que s'alliberaran a Israel. Segons l'oficina del primer ministre, Israel manté, però, el compromís d'aconseguir tots els objectius de la guerra. I en esports, l'Espanyol obre aquest vespre a partir de les 9 la segona volta de primera divisió en un partit on es juguen més que els 3 punts. Duel clau per als blanc-i-blaus en les aspiracions de permanència a l'RCD Stadium davant el Valladolid. Els dos equips són en places de descens perquè els periquitos són antepenúltims a un punt de l'Alavés que marca la permanència i tot just un punt per sobre del conjunt castellà. I perquè fa el temps, tot i que continuarà fent fred, la tendència general del termòmetre serà recuperar-se entre 2 i 4 graus. Per tant, menys glaçades matinal i menys intenses allà on es produeixin. Al migdia els valors màxims es mouran entre els 9 i els 14 i poden arribar als 15 graus a trams de costa sud i les Terres de l'Ebre.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Tercera i última part. Gairebé 4 minuts que passem de les 11. El butlletí informatiu amb la xarxa de comunicació local que ens porta en aquest punt. Avui divendres, 17 de gener, programa número 3703. Com sempre, hem començat puntuals a les 9. Us volem acompanyar fins a les 12, fins a migdia, per aquests canals habituals, a través del 107.1 de l'FM, sobretot, també a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat o també a través de televisió. Gràcies per ser-hi, sobretot, gràcies per estar amb nosaltres. I més coses, si ens ho permeteu, en aquesta tercera i última hora començarem parlant de nosaltres.
De la nova programació d'aquesta casa de ràdio i televisió al Vendrell, que comença a partir d'aquest dilluns, així que volem fer una mica d'enrepàs i parlar amb els responsables i els protagonistes d'aquests nous espais. Així que anirem cap aquí, a més ho farem d'una manera diferent i d'una manera molt especial que esperem que us agradi. I després ja ens quedarà una bona estona, això sí, per la participació i per les trucades, per les peticions musicals i per tot allò que ens portarà fins al migdia. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera i última hora.
La Calaixera, un programa únic de tot. Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
Deixeu-nos que ara parlem de nosaltres. Parlem d'aquesta casa de ràdio i televisió al Vendrell, que comença tot un nou projecte arrel de la inclusió del nou gerent i del nou director, en Josep Escanyo. Comença aquesta nova programació a partir del dilluns dia 20. Nous programes de tele, nous programes de ràdio, i sempre des del nostre enfoc, amb aquesta mirada potser a vegades una mica així com més desestressada, més propera, hem volgut parlar d'aquesta programació i ho hem fet això, en aquesta distensió i de forma prou distesa i sobretot de forma itinerant, perquè micròfon en mà hem anat corrents per la casa buscant aquests protagonistes i explicar-vos d'aquesta manera aquesta nova programació. Esperem que us agradi.
Pep, com estàs? Pepe Escanyo, senyor Escanyo. Ets el jefe, Pep, ets el jefe.
La senyora, que em tractis de senyor, tampoc, home.
No, no, deixa'm aquesta mica de soltura. Home, de fet, clar, en aquest espai s'ha gestionat molta cosa, es gestiona molta cosa televisivament i radiofònicament parlant, però crec que de contingut, contingut, aquí no s'ha gravat mai, em sembla.
Bueno, sempre hi ha una primera vegada per tot, vegada, no? Sempre és una nova etapa, doncs coses exacte, noves, canvis exacte, diferents, no? Vull dir, és qüestió d'això.
Estàs bé, Josep?
Sí, molt bé.
Sí? Mm. Nou gerent, gerent director de Ràdio Televisió El Vendrell. Ja has passat els 100 dies de Gràcia. Clar, quan fa? Quan vas començar?
El senyor Recordament el 7 d'octubre.
Molt bé. Tot bé, no?
Sí, sí, sí. No? Un canvi important a la meva vida, amb un repte professional molt gran, però bueno, molta il·lusió, moltes ganes de fer coses, no? I en això estem tots, crec que estem tots al mateix vaixell.
Molt bé.
I crec que tots tenim les mateixes ganes de que això flueixi.
Sí, sí. Ens consta que també sabies que això és un repte.
Sí,
un
sí,
mitjà
sí,
sempre és un repte. Per les qüestions que siguin, aquest també era un repte, encapçalar un nou projecte, una nova programació, que es fa realitat ara, que justament és el que hem vingut a parlar. Comença una nova programació i abans deia, i crec que sí, comença una mica una nova època en aquesta casa, eh, Pep?
Sí, jo crec que és una nova època, també un nou impuls pel mitjà, crec que és el mitjà de la referència del Baix Penedès, i crec que hi ha camp per córrer i camp per créixer, i una nova programació molt orientada al Vendrell, però no només al Vendrell, sinó també amb un esperit molt de vocació comarcal i territorial, no? Doncs, sí, més enllà fins i tot de superar les fronteres del Baix Penedès. I bueno, si vols quan parlem més del detall dels nous problemes que podem comentar, però l'idea és aquesta, no? Intentar fer obrir les portes del Vendrell, o sigui, obrim les portes del nostre mitjà, obrim les portes del Vendrell i fem més comarca i fem més territori.
Perfecte, aquest és un dels punts destacats d'aquest nou projecte, aquesta obertura cap enllà de la comarca, que també era un fet molt demanat. No políticament, els polítics sempre demanen, però també a nivell social, eh? Que hi havia com un, no? com un impuls de demanar, sí, que es cobrís, que s'anés, que se'n parlés, i mica a mica s'anava fent, perquè no és fàcil.
No, no, està clar,
no és fàcil,
però jo entenc que ho demanin, perquè al final certament el panorama mediàtic del Baix Penedès és limitat, hi ha pocs mitjans, i clar, per el que deia abans, no, mitjà de referència és el Vendrell Televisor, Ràdio Televisió El Vendrell en aquest cas, i per tant doncs aquest forat que hi ha de panorama mediàtic al territori doncs l'ha suplir algú, no? L'ha d'omplir algú.
Clar.
En aquest cas crec que és el mitjà indicat per fer-ho és el nostre, no? I en això hem de treballar.
Sí, sí. Sempre des d'un mitjà de proximitat. Això s'ha de tenir molt en compte, que a vegades en aquestes comparacions odioses amb televisions estatals nacionals és evident que s'ha de tenir molt en compte que aquest és un mitjà de proximitat, que té grans coses, que té un camp de batalla espectacular, però no hem d'oblidar-ho.
Totalment, és que la informació de proximitat no te la farà mai un TV3 o una televisió espanyola. O sigui, ells te vindran el dia que hi hagi una desgràcia, vindran. Però a explicar-te la història del botiguer que porta 100 anys al capdavant de la seva botiga, o del nen doncs, que ha tret unes matrícules d'honor i és la millor nota de la província, sí. Doncs no t'ho explicaran, no? En canvi, això sí que, aquí sí que estem nosaltres per explicar-ho, no?
Aquí està la nostra força i una mica el nostre orgull.
Totalment.
No l'hem de treure, no, Pep?
Totalment, sí? Totalment.
Això, parlem d'aquesta nova programació amb tres eixos importants per televisió, dos eixos més importants encara a ràdio. És un començament, és a dir, això comença ara, però la intenció és anar ampliant.
Totalment, és un primer pas, però no podem fer diguéssim un canvi molt radical, perquè és una progressió gradual, i aquest és el primer pas amb aquests tres programes que farem nous a televisió, també tres programes nous a ràdio, i llavors a partir d'aquí és continuar anar creixent, no? I el que deia, l'educació aquesta idea d'obrir les portes i que doncs, la Ràdio Televisió del Vendrell sigui la casa de molta gent que vulgui vindre a fer televisió, a fer ràdio i aprendre.
Jo deia dos a ràdio, no són tres, doncs? Tres sí. Nous programes també a ràdio. Ara en parlem, posem-me en solfa. Comencem per televisió, ja hem conegut d'entrada, perquè és l'espai on estem parlant d'aquesta nova programació, que és el Mosaics, que és un restyling del temps lliure que tothom coneixia, que és històric a la casa, i que l'essència no es perd, que la gent no pateixi.
No.
Que l'essència del temps lliure continua, però això s'intensifica encara més en dos dies a la setmana, i amb aquest esperit també de proximitat i de parlar de moltes coses, com és millor.
Totalment, o sigui, l'idea és que sigui un espai, un magazín contenidor, no?, que pugui parlar, doncs, de, com deies tu, de moltes coses, no només limitar-se a una entrevista, sinó que puguis comptar amb reportatges, amb seccions, parlar de fet cultural, de temes socials, de temes educatius, de salut, no sé, de tot el que ens dona el dia a dia, no? Poder parlar de tots aquests temes i en aquest cas jo crec que el teu programa és el més indicat, no? I tindre aquesta flexibilitat de poder fer entrevistes, tertúlies, reportatges, amb seccions definides, no? I que sigui una cosa molt rica i també sempre tenint en compte el servei públic, no? Doncs, de que té una freqüència, un canal com el nostre, que és un mitjà públic.
Molt bé, Mosaics.
Mosaics.
Una novetat. Una altra novetat és amb els esports. Els esports és on també és un potencial brutal en qualsevol mitjà de comunicació. Jo sé que tu especialment ets molt esportista.
Bueno, més que esportista, soc molt futbolero.
Exacte, seguidor de l'esport.
Sí.
I puc dir-ho que ets molt del Barça.
Sí, cap problema, no me n'amago.
Amb això tens una certa vinculació amb en Jordi Graell, que és justament un dels responsables dels espais esportius d'aquesta casa i l'encarregat d'aquest nou espai que es diu La Pròrroga.
Sí, bé, és un nom que és molt esportiu, no? La Pròrroga, i també l'idea és el que dèiem abans, no? També aquesta vocació també de fer l'esport a nivell de comarca, no? Doncs donar l'actualitat esportiva, els resultats, que fugim una mica només de ser un programa d'esports monocultiu, diguéssim, no només parlem d'hoquei, que potser és l'esport de referència aquí al Vendrell, però obrim-ho també als altres esports, no? Doncs el bàsquet, el futbol, el que sigui, no? També si algun esportista destaca en alguna particular en alguna prova en concret, doncs també se la pot fer entrevistar. És una idea de fer un programa d'esportiu però molt més transversal, no? No només concentrat en un aspecte, sinó que sigui més plural i també amb aquesta també vocació comarcal, no? De dir, hòstia, expliquem el que passa al nostre municipi, però també doncs, si hi ha algun resultat o algun esdeveniment destacat a l'entorn, doncs, també és susceptible de ser explicat a través d'aquest programa.
Molt bé. La Pròrroga amb Jordi Graell els dilluns a Televisió del Vendrell. Una novetat important. Hem de dir que després anirem cap a redacció, que crec que està el Jordi, a veure si podem parlar amb ell, que també ens ho expliqui des del seu punt de treball, que així també això trencarem una mica la quarta paret de la televisió i també ho veurem in situ. I una altra novetat importantíssima és aquesta que té la intenció i la vocació d'anar cap a la comarca, que és Connecta 14, que el nom ja ho diu, clar, Connecta 14 municipis que té el Baix Penedès.
Sí. Bueno, és aquesta idea, o sigui, des d'un prisma, diguéssim, estratègic del nostre mitjà, és un moviment, diguéssim, que no és gratuït, no? O sigui, la meva idea quan plantegem aquest projecte de programa comarcal també és arribar a més gent i també incrementar l'audiència i el coneixement del nostre mitjà, no? Per tant, és una estratègia d'un win-win, no? Doncs per una part nosaltres anem a més audiència i també generem nous continguts, no?, que puguin ser susceptibles de ser consumits, no? Per tant, crec que era un programa necessari perquè no sé si n'havia existit un amb aquesta vocació d'actualitat comarcal o d'explicar la realitat de la comarca, no? Que potser no sé si s'havia dedicat especialment històricament al la Tribus de Vendrell en un programa d'aquest tipus, i crec que era necessari perquè al final és això, no? Doncs aquest servei públic doncs, que fem pel municipi doncs, també pugui ser extès a la comarca i també arribar a la gent i l'audiència de molts més municipis, no sé si serem més grans i també doncs, tindrem, incrementarem la nostra audiència tant en àmbit televisiu, radiofònic i digital. No?
Fantàstic, que bé, que bé. De fet, això, que no connecta 14 amb la Sílvia Martínez i després parlem amb ella, que també ens explicarà una mica les interioritats d'aquest connecta 14, que també valdrà molt la pena, ja ho veureu. Això en televisió, a l'espera i en l'incorporació de nous programes que també s'estan coent,
sí.
De tipologia variada, que ja en parlarem a mesura que vagin arribant. Marxem cap a la ràdio, que també és un punt important. Això és Ràdio Televisió al Vendrell, i la ràdio també és històrica a la comarca, és un dels mitjans de referència de la comarca, i també vol aquesta intenció de potenciar-se i de, no sé si consolidar-se, però d'expandir-se una mica més, suposo, Pep?
Sí, al final quan tens una radiotelevisió doncs és cert que la televisió consumeix molts recursos,
sí, sí.
Llavors la ràdio queda una mica com el germà pobre, no? O el germà petit de la televisió, i per tant al final és intentar créixer en tots els àmbits, no? També, com deia abans, l'àmbit digital, també volem créixer en l'àmbit digital i també estem avançant en projectes en aquest sentit, però està clar que doncs, si comencem fent aquesta aposta per la televisió amb tres programes nous, doncs era de rebut doncs, fer-ne també amb aquests programes nous que volem fer per la ràdio, no?
Molt bé. Crec que està molt lligat ara, i potser ràdio també cada vegada també és més, bueno, televisió també, és veritat, aquesta connexió digital, no? És a dir, tot es transforma en un podcast és imatge, és àudio, és ràdio, és tele, és una mica tot plegat,
sí,
de fet.
Sí, és que anem cap a els mitjans de comunicació avui en dia són multiplataforma, no?
Sí.
Per tant, no estem en un mitjà que és ràdio o tele o internet, és tot, sí. És, tot el contingut que es fa es pot aprofitar per tots els canals que tens, no? I per tant és, la tendència és aquesta, no? I en aquest sentit, dins de la nova promoció de ràdio hi ha el Safareig, per exemple, que és un programa que fa un company de la casa també, el Quim Sicar, i llavors en aquest cas estem treballant en aquesta idea, no? Doncs de fer, serà un programa audiovisual, tot i que es faci la ràdio, no? Perquè també serà un videopodcast. La idea també és que podem fer servir aquest contingut per emetre'l per la televisió, no? I llavors també fins i tot estem plantejant-nos l'opció de fins i tot publicar-ho a Spotify o algun lloc que es pugui consumir com a podcast, no? Vull dir, estem estudiant aquestes possibilitats, doncs el que et deia, no? D'un mitjà, o sigui, d'un únic programa que fas per la ràdio, doncs potser l'emetrem a la televisió també en una determinada hora i el fem servir també per publicar-lo com a podcast a Spotify, no? Per tant, que vegis d'una única cosa en tres, no?
Això és el present dels mitjans de comunicació avui en dia, sens dubte. Doncs pendents aquest safareig. També he sentit que es parla italià ara a la ràdio, també.
Sí. A mi m'agrada molt Itàlia, no sé si he anat unes quantes hores de viatge i m'encanta. I si en aquest cas el Llorenç Avinyó farà el Cielo Faccios, no sé si ho pronunciat bé o no, i és aquest vincle entre els apassionats d'Itàlia que hi ha al Vendrell, no? I Itàlia, no? aquesta fusió entre la cultura italiana i vendrellenca, i bueno, amb ganes d'escoltar la primera edició, amb quines coses ens pot sorprendre, però el que he parlat amb ell té molt bona pinta, la veritat.
Estil Llorenç.
Segur.
És a dir, que l'audiència coneixerà sobradament l'estil i el caràcter de Llorenç Avinyó, que és el responsable d'aquest espai, tot i que també té col·laboradors i altres locutors, però ja, bueno, ja es podeu imaginar, no? la tònica.
Sí, serà un estil inconfusible. Jo només he escoltat la promo, de moment, i amb la promo ja...
És el Llorenç.
Sí, és el Llorenç.
Fantàstic, els pendents d'aquest nou espai a la ràdio. I poesia.
Sí, literatura, per acabar el cafè literari doncs, que de Ràdio Lluís Lovendrell, en aquest cas de la ràdio, que farà Ron de Balaguer, que és una persona que porta molts anys, diguéssim, tot i ser jove, porta molts anys dedicat a aquest ambient més concret, a aquest aspecte més concret de la cultura, i serà un programa doncs, de recomanacions literàries, doncs, amb entrevistes a autors, i que crec que val la pena escoltar també per partir d'aquesta varietat i diversificació de continguts a la ràdio.
Que bé, doncs novetats importants que es poden seguir in situ a través del mitjà, de ràdio, televisió al Vendrell, i també a través d'internet i dels diferents canals i mitjans i xarxes socials que tenim a disposició. Bé, doncs mira, per ser, vostè anava a dir, periodista de despatx, perdona'm, no és això, no ho has fet malament, això,
no?
Parlar
no, gràcies.
Perquè has fet mai pantalla?
No, jo soc més de...
Aquí anava.
És que vinc del món del periodisme escrit,
clar.
I sí que vaig treballar uns anys a Canal Reus, però bueno, jo era més el que dirigia el Cotarro, diguéssim, saps? Que soc més d'estar, sempre soc més d'estar a la retaguarda.
Doncs no està mal, Pep.
No? Bé, gràcies, t'ho agraeixo.
Enhorabona, benvingut.
Bueno, i bona sort també per tu.
Exacte.
Amb el nou programa.
Gràcies, així ho farem.
Moltes gràcies a tu.
Vaig a veure el Jordi.
Vinga.
Vale? Gràcies, ara. Pep, que vagi bé.
Vagi bé.
Jordi!
Ei, hola.
Què tal?
Molt bé.
Sí?
Mira, seuré a la meva taula. Aquí és on habitualment preparem la nostra feina, el nostre espai de redacció. I just al meu costat, des de fa ja un temps, Jordi Grell, responsable d'esports, no, d'aquesta casa, Jordi?
Sí, responsable únic i omnipotent.
És veritat, és veritat. Home, ja fa temps que estàs a la casa fent esports, eh, Jordi?
Ja des del... Mira, just ara, el desembre, va fer 7 anys.
7 anys treballant, però col·laborant.
Sí, jo vaig començar a col·laborar a partir del 2010, que és el primer any que el Vendrell juga a l'Hockey Lliga, d'Hockey Patins.
Molt bé.
I vaig començar a col·laborar a les transmissions d'hoquei, i des d'aleshores, doncs...
Mira, l'esport, per suposat, i l'hoquei sempre ha tingut un pes important, la teva feina, la teva afició.
Sí.
En certa manera, a tu t'agrada molt l'esport, l'hoquei i el Barça.
Exacte, sí, sí. A mi tot el que sigui esport, ja a mi m'hi poden trobar, però sí, sobretot l'hoquei és és un hobby, podríem dir, i per mi més que una feina, però això és una
passió. Que bé, doncs això és un orgull, poder jo treballar allò que més t'agrada, en certa manera.
Sí, sí, sobretot, a més, aquí, que és tot com més d'anar per casa, doncs és més proper i tot més...
Ja hem parlat d'aquesta nova programació, d'aquest nou espai esportiu que es dirà la pròrroga, que és un pas més als molts altres programes que ja has fet durant altres temporades. Què té de particular aquest nou espai? La pròrroga, els dilluns.
Exacte.
Com serà això?
Dilluns a 8:45, tot i que hem de dir que aquest primer dilluns doncs, potser no comencen a aquesta hora perquè ens han posat un ple.
Oh, és veritat, coincideix en ple.
I, per tant, doncs, si el ple s'allarga, doncs, potser començarà més tard, però bé, en principi l'hora marcada és 8:45, aquest dilluns ja veurem. Però bé, doncs, com deies, no? Ja havíem fet altres programes d'esports, com han estat la banqueta, el cafè roig i negre, i aquest doncs, té la particularitat que és una mica una barreja de tots aquests programes, perquè és un programa que vol, evidentment, doncs, seguir donant protagonisme a l'esport local, també comarcal, però des de diferents vessants. És a dir, per exemple, el programa començarà amb un repàs de marcadors i classificacions bastant ampli, d'equips del Vendrell i també de la comarca, de diferents esports. Bueno, sobretot, bàsicament, aquí, en aquest repàs, tindrem els esports principals, no?, que cobrim cada setmana, com són l'hoquei, el futbol, el bàsquet, l'handbol i el futbol sala.
Ostres!
I llavors, un cop s'hagi acabat aquest repàs, després doncs, hi haurà altres seccions, com, per exemple, doncs, hi haurà una entrevista, que en aquest cas doncs, no serà tan extensa com passar, per exemple, amb la banqueta, sinó que serà potser una entrevista més reduïda, que per tant haurem d'anar més al gra, i en aquesta entrevista doncs, tindrem un protagonista del cap de setmana.
Val.
Que doncs, algú que hagi destacat o alguna cosa que hagi passat aquell cap de setmana. Per exemple, la setmana que ve doncs, ja podem avançar que el primer programa tindrem el president de la secció d'escacs de l'Ira Vandellenca, que és el Jordi Mas, perquè justament aquest dissabte arrenca la Lliga Catalana d'Escacs, aquest any la Lira, torna a la màxima categoria, a la Divisió d'Honor, i per tant ens hem cregut oportú doncs, que està bé doncs, poder parlar amb el seu president i a més doncs, també per fer veure també que tenim una vocació poliesportiva, és a dir, que tenim clar que hi ha un esport que és l'hoquei, com deies, que doncs, és l'únic que està en categories estatals, però que aquí doncs, hi ha una riquesa esportiva molt ampla i per tant començar doncs, amb les cacs amb l'entrevista doncs, està molt bé. I a més també tindrem també doncs, cada setmana en principi doncs, un reportatge que en aquestes primeres setmanes doncs, ens ajudarà el Toni Sánchez, el nostre company, i és un reportatge doncs, que anirà doncs, de sobreesport de base, i doncs, perquè es vegi una mica doncs, també la feina que fan totes les entitats, i també doncs, tindrem una secció de tertúlia, que aquí potser és la gran novetat, no? Perquè potser és una cosa que no, a nivell d'esport doncs, potser no havíem explotat tant, i en aquest cas doncs, serà una tertúlia que... De moment doncs, ja tenim dos esports confirmats, com són l'hoquei i el futbol. A la tertúlia d'hoquei tindrem dues persones vinculades a l'hoquei del Vendrell, com són el Xavi Ferrer, exentrenador del primer equip, i també el Josep Maria Guasch, que havia sigut també porter d'aquí del Vendrell, que ara el tenim al Reus Ploms, però que segueix doncs, també doncs, vinculat d'alguna manera a l'hoquei d'aquí. Al futbol també tenim doncs, confirmats, en aquest cas, doncs, un periodista de Banyeres, com és el Marc Pérez, que és el redactor d'esports d'Altafulla Ràdio, però que és un apassionat de futbol comarcal i per tant ens ajudarà molt en aquest sentit. I també la Minerva Pacheco, que en aquest cas doncs, també és periodista de Notícies i que en aquest cas doncs, també doncs, segueix una mica doncs, l'esport comarcal i en especial també doncs, el femení, perquè ara sabem que també el futbol femení també té una certa volada. I, a més, aquest parell doncs, em fa molta il·lusió perquè, a més, combinen dues coses, que són periodistes i, a més, també es dediquen a l'esport que tracten, perquè el Marc havia sigut jugador, també entrenador, i la Minerva doncs, també és jugadora actualment del Ramon Sicard de Llorenç. Per tant, doncs, combino les dues facetes i per mi això és molt important.
Sí, quina feinada, Jordi, eh? És cert que, clar, amb l'esport no t'acabaràs mai el tema. A més, el potencial
informatiu, però també el potencial d'audiència que té l'esport, eh? És un de les informacions o de les notícies o de l'actualitat més seguida arreu, i el Vendrell també.
Sí, sí, al final l'esport doncs té aquest vessant, no?, que doncs entreté la població, que també doncs li agrada doncs seguir una mica doncs el que passa, i a més doncs el que comentava, no?, que inclou doncs diferents vessants, diferents entitats, hi ha molta riquesa esportiva tant aquí al Vendrell com a la comarca, i per tant nosaltres doncs volem apropar d'alguna manera això doncs a la ciutadania.
Molt bé. La pròrroga tots els dilluns al vespre.
Exacte.
Molt bé, convidats estem. Jordi, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé i enhorabona per tota aquesta feinada que fas.
Igualment.
Que vagi bé.
Adéu.
I encara ens quedarà parlar d'un altre programa. Som-hi. Sílvia.
Hola, Pere.
Què tal?
Benvingut a l'espai dels informatius.
Clar, és veritat, aquest és una mica el vostre, teu hàbitat habitual des dels informatius.
Correcte, a diari estem aquí oferint les notícies.
Clar, no em va, la Sílvia Martínez, ets la cap de redacció d'aquesta Santa Casa. Uh-huh. Ara una mica amb aquesta mirada més àmplia cap a la comarca, que és aquest Connecta 14, els dimarts a partir de la setmana que ve ja.
Així mateix.
Què ens expliques del Connecta 14, Sílvia?
El Connecta 14 neix amb la necessitat d'obrir-nos una mica més a la comarca i tractar temes d'actualitat més a fons, que de vegades el dia a dia a les notícies no ens permet fer, i també doncs exercir de capital de comarca i posar la mirada en aquests 14 municipis, per això es diu Connecta 14, connectar-nos amb ells, i també temes que són d'interès general pel conjunt del Baix Penedès. Wow. No només d'aquests municipis individualment, sinó també amb una mirada conjunta de comarca.
Que bé. A més, una mica més enllà de la política, també. No?
Sí.
Sí, bé, això està bé.
Sí, està bé. La política és necessària.
No, i tant, i tant, i tant.
Esperem comptar amb alcaldes i alcaldesses de la comarca al nostre plató properament, mm-hmm. però sí que és veritat que no començarem precisament amb polítics. Comencem posant la mirada en les obres d'ampliació de l'Hospital del Vendrell, per exemple, supernecessàries. Mm-hmm. Parlarem també d'educació, parlarem de seguretat. D'entrada, aquests seran els primers temes que abordarem al Connecta 14.
En format entrevista, mm-hmm. en format reportatge, també una mica oberts als formats que puguin anar bé, sí. depenent d'allò que es pugui parlar, suposo.
Sí, són els formats habituals de continguts informatius, una entrevista a fons, uh-huh. i després un reportatge que ens farà voltar per la comarca i explicar coses que poden anar des de qüestions socials, culturals, de nivell econòmic. Estem oberts a tota mena de continguts.
Tot això, evidentment, és feina afegida, és a dir, la producció d'un programa de televisió com aquest, nou, implica molta feina i molta implicació de moltes persones, és evident, de l'equip d'aquesta casa, però també sé que és un punt que a tu t'agrada molt, les entrevistes.
Sí.
T'agraden les entrevistes, Sílvia?
M'agraden les entrevistes i m'agraden els reportatges.
Veus?
Jo el gènere, un dels gèneres que m'agrada especialment és el del reportatge, perquè em permet jugar més amb les imatges. I les entrevistes, doncs també, sobretot, si disposem de temps, que això és clau. Temps per tractar temes en profunditat, que
clar.
És una de les coses que crec que falta en el dia a dia dels informatius. Anem una mica, no?, amb aquest clickbait, anem a... i tota la immediatesa, buscant doncs aquest efecte ràpid, i ens oblidem de fer una anàlisi més en profunditat i d'entendre moltes vegades coses que en el dia a dia, en aquell titular i en aquell format de notícia més breu, doncs ens passen desapercebudes.
Sí, clar. I a més en proximitat. No? És a dir, parlar del territori, és evident que el Vendrell ja el tenim molt dominat, i part de la comarca també, però també aquesta proximitat, no? Cap a aquests elements, i que fa això, parlar amb una mica més de tranquil·litat temes importants, mm-hmm. socials, culturals, polítics, com ara bé deies.
Exacte. Hi ha molts temes que de vegades se'ns escapen, que són potents, que són importants, que s'han de tractar amb calma, mm-hmm. i que els tenim ben a prop i que ens afecten a tots i totes en el nostre dia a dia.
Que bé. Amb ganes, Sílvia?
Amb moltes ganes.
Sí?
Molta feina, és un repte, perquè això ho compaginem amb els informatius diaris i ja se sap que hi ha dies
de tot,
hi ha dies intensos, però intentarem defensar-ho de la millor manera possible i sobretot confiant que la població del Baix Penedès doncs tinguin aquesta confiança en nosaltres, que s'enganxin al Connecta 14, igual que la resta de programes, que també estan oberts a l'audiència de la comarca, evidentment, i que també ens facin arribar les seves propostes. Si hi ha algun tema que els inquieta, si tenen algun suggeriment que ens el facin arribar, i nosaltres l'estudiarem, i qui sap, doncs potser pot ser un nou contingut pel programa.
Doncs ben amatents a través de les xarxes d'aquesta casa, del programa, on poden justament aportar tots aquests continguts. Molts èxits, Sílvia, de
moltes
veritat.
Gràcies, igualment per tu.
Gràcies, tot va conjunt aquí, eh? Parlarem.
I tant.
Gràcies, Sílvia.
A tu.
Que vagi bé. No és fàcil, eh? És com estrany, justament, això, poder entrevistar, vaja, a companys, a companyes i el propi jefe. Però bé, és el que havíem de fer i aquesta ha estat la intenció, en aquest espai especial, presentar-vos aquesta nova programació des de Ràdio i Televisió al Ventrell. A partir d'aquí, què us podem dir? En tota confiança, de veritat. Que gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per fer-nos confiança i demanar-vos que això estigueu ben amatents de tot el que passi a través d'aquí, que no deixa de ser casa vostra. Ràdio i Televisió al Vendrell. Us esperem puntuals. No hi falteu. Adéu.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio al Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio al Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Dos quarts i dos minuts de 12. Doncs vinga, a partir d'aquí i amb sintonia. Participació i trucades. Canals operatius 977-15-70-69. A partir d'aquí el telèfon operatiu 977-15-70-69. Però sempre podeu participar per WhatsApp i ara també, per suposat, 638-58-99-88. Doncs va, que tenim ja primera trucada. Bon dia.
Bon dia, Pere.
Jan.
Noi, avui me sento content, sí? Perquè, primer que tot, això que dius tu d'aquesta santa casa, sí, m'agradaria felicitar a tots, especialment aquest nou gerent, que sembla que tingui moltes ganes de fer una empenta per la ràdio del jove Enrell.
Sí.
I com que veig que això anirà per bé, doncs això et dona una alegria i més ganes d'escoltar ràdio i televisió amb ells.
I tant, aquesta és la intenció. Gràcies, Jan, t'ho agraeixo.
Això sí que ha sigut una gran idea el que l'ha tingut, noi.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Sí, sí, felicito tot a tots.
Gràcies, gràcies. Així els hi faré arribar de part teva, si no ho estan escoltant ja. Molt bé.
Bueno, ja que sóc un fan vostre...
Sí.
Avui et deixo triar la cançó amb tu, Pere, del Nino Bravo, la que tu vulguis.
Oh, vinga, perfecte. Vale, doncs vinga, buscaré alguna de ben xula, que no siguin de les habituals, que no siguin de les tan conegudes.
Mateix, que ja sé que saps triar tot, ets un artista, sí, doncs ja no.
Doncs va, buscarem alguna cosa, una cosa xula, i tant que sí, de part teva.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs vinga, que vagi tot bé.
Gràcies.
Bon fi de setmana per tothom.
Sí.
I com sempre, visca totes les calaixeres, i calaixeres i la cuina.
Visca!
Vinga, bon dia, Pere.
Bon dia, bon dia. Primera trucada, primera petició musical, ara de seguida la buscarem, qualsevol cançó de Nino Bravo, qualsevol, l'encertarem sí o sí, perquè totes són bones, però intentaré buscar una d'aquelles que no són tan conegudes. Abans, però, una altra connexió. Bon dia.
Bon dia, carinyo.
Hola, Montserrat.
Hola.
Com va el vèrtic?
Bé, una miqueta més bé, ara. sí. Ja se'm nota una mica que ja tinc ganes de xerrar.
Bueno, veus, ja és bo, ja és bo. Sí, ja és un pas més, doncs.
Ja m'ha costat, ja.
Clar, bueno.
8 dies que s'hi ha passat canutes.
Jo ho crec. Bé.
És una cosa, és diu i un altre es troba aquí.
Ja ho crec.
Però bé, tot passa. Hem de tindre alguna cosa, si no estaríem massa bé.
No, sí, exacte. O també com ho diuen allò, per gaudir dels bons moments, a vegades també hem de tenir de dolents. Saps què vull dir? Ja, és una mica el gingenjant, això, sí.
Però després per tornar a engegar i poder estar bé.
Clar, per això, que una cosa sempre va lligada amb l'altra, però sempre hem d'estar millor que pitjor, sempre.
Em posaràs una cançó de les meves, que vinga, tu ja saps les que m'agraden.
Va, perfecte, així serà. Ho buscaré, i tant que sí.
Que tinguis un bon fi de setmana, fins dilluns.
Gràcies, fins dilluns. Fins dilluns. Adéu.
Adéu.
També buscarem alguna cançó de la Montserrat. Va, posarem alguna del Jampotis, que ara fa dies que no escoltem la seva música. Sí que ens va trucar ahir o abans d'ahir, no ho recordo, però li buscarem alguna cançó ben xula també del nostre estimat Jampotis. Anem cap a Nino Bravo. El Jan Papalet es demanava qualsevol de les seves cançons, ens la deixava triar nosaltres. I mira, aquesta, a veure què et sembla, Jan. Pintaré tu color.
Quiero tener valor para decir adiós y el dolor de estar sin ti, la piel me quemará. Quiero tener valor de no pensar en ti. Y el temor del gran final temblando crece en mí. El sol se irá sin dorar la tarde de un adiós. Se queda en ti aquí mi corazón. Pintaré tu color con poemas de amor. Te amaré sin temor hasta que muera. Pintaré tu color con poemas de amor. Pintaré tu color con mi quiero tener valor de no pensar en ti y el temor del gran final temblando crece en mí.
La millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
I cançó del nostre estimat Jan Potis, dedicada per la Montserrat, alguna cançó de les seves. A més, és d'aquestes cançons inèdites del Jan en el seu darrer disc d'aquest finals d'any. No és altra que Noche de Ronda.
Noche de Ronda. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres. Cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Que las son buenas, que hacen daño, que dan penas y que acaban por llorar. ¿A dónde
Ràdio El Vendrell.
Jan Potis, el millor. Bon dia.
Bon dia, estimat.
Hola, Maria Dolors, sí. Com estàs?
Hola, carinyo, és que estic al carrer, mi amor.
Molt bé.
Però bueno, arribaria a temps, però bueno, poses una cançoneta que li agradi a tothom, tu mateix.
Sí,
molt, i per desitjar-te, perquè com que feia solet hem anat al Mercadillo.
Ben fet.
Sí, sí, amb les amigues.
Clar que sí.
Llavors, que tinguis molt bon cap de setmana.
Moltíssimes gràcies.
I petonets abraçades i ens sentim dilluns.
Gràcies, dilluns hi tornarem. I però, tant, si amb vols, cuina, amb en Salvador i moltes altres coses.
Molt bé, carinyo.
Fantàstic.
I no, anava a dir-te una cançoneta que t'agradi a tu també.
Ah, vinga, sí, i, val.
Per tu, carinyo.
Perfecte.
I per tots els calaixeros i calaixeres també.
Ja buscaré algo ben xulo.
Bueno, estimat.
Molt bé.
Molts petons i abraçades.
Igualment,
carinyo?
Mari Dolors, que vagi bé.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Adéu,
adéu.
Escoltes Ràdio El Vendrell. Partit d'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte, a partir de les 4 de la tarda, en directe des del pavelló Quinto Mas, us explicarem l'últim partit de la primera volta de l'hoquei Lliga Plata Nord entre el Club d'Esports Vendrell i l'Oviedo Roger. Amb la narració de Jordi Graell i la col·laboració de Xavi Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 3 quarts a 4 de la tarda. A Ràdio El Vendrell us hi esperem. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. La Calaixera, un programa unicap de tot.
I aquesta per la Maria Dolors, a mi m'agrada molt. És una cançó de fa un temps, no gaire, de les darreres cançons d'en Miqui Núñez. Serem més forts, d'aquelles cançons positives com fa en Miqui Núñez. Però a més, aquesta és una versió especial amb Laura Escanes. Ells dos van presentar Les Campanades de TV3 aquesta passat cap d'any. I això es va crear aquesta cançó que és molt xula, per la Maria Dolors. Serem més forts. S'atura el món, s'atura el món. I només per un instant sembla que sortim volant. I ens hem trencat tants cops, hem perdut la por. I a cada pas, i a cada salt, i a cada error, serem més forts.
Vaig trobar perdut enmig de tanta gent. Potser estava cansat de fer sempre el mateix. Així que mira'm els ulls, sisplau, fes que pari el temps.
Vam mirar-nos els ulls, vam voler parar el temps. Potser som diferents, ens hem tornat valents.
Són tantes les vegades que no he cregut en mi. Per totes les persones que han fet fàcil el camí.
I és quan de cop s'atura el món,
s'atura el món.
I només per un instant sembla que sortim volant. I ens hem trencat tants cops, hem perdut.
Fes-me lloc, que ho intentaré. Sortirem d'aquí, ara escolta'm bé. Crec en tu perquè no he sabut ni ser. Despullar-te els ulls o predir-te el gest. Ja vaig renunciar a llicenciar-me en tu. Ara ho tinc tan clar, no hi puc veure contrallum.
I els Amics de les Arts, que també... Bé, anem escoltant les cançons que van publicant en la celebració del seu 20è aniversari. Les seves cançons clàssiques. Aquesta és en col·laboració amb Sopa de Cabra.
el senyal que esperaves.
T'ha caigut tan lluny, els afores han descampat perdut. Vull un altre intent, si aquesta cançó fos per fi el senyal que esperaves. I si no existís el millor moment, i si et cal saltar per tornar-t'ho sent. I que diguin missa i que ens diguin folls la veu dels covards, dels despertapors. Aquest cop només serà una remor. Confondrem els planys entre el vent d'un bosc que ja és tan petit quan girem els ulls. Quasi som, quasi som. Escriurem al final tots dos. Anem molt bé si també tremola el pols. Escriurem al final tots dos. Anem molt bé si també tremola el pols. Anem molt bé si també tremola el pols. He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit, caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort.
I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.
I de fet aprofitem aquesta cançó, la veu de Sopa de Cabra, amb en Gerard Quintana i els Amics de les Arts, el senyal que esperaves, celebrant els seus 20 anys al món de la música. Això, aprofitem la cançó per passar una altra trucada que ens acaba d'arribar. Bon dia.
Bon dia, senyor Pere.
Ei, Joan, com estàs?
Doncs mira, anar fent.
Sí, tot bé?
Sí, de moment sí.
Molt bé.
De moment sí.
Fantàstic.
Ens veurem el dimarts, si no passa
dimarts,
res.
Dimarts, correcte. Molt bé.
Sí, sí.
Doncs us esperarem, sí, com sempre.
Correcte.
Molt bé.
T'he enviat una cançoneta perquè li posis a la meva dona.
Molt bé. Los Brincos.
A la Loli.
Molt bé.
Los Brincos, amb Lola.
Bé, ben trobat, ben trobat.
Ben trobat, això mateix.
Molt bé.
Doncs la posarem. Que heu fet de la nova programació i tot això.
Sí.
Està molt xula, molt bé, però almenys hi ha canvis, hi ha coses
positives. Sí, exacte. I els canvis sempre tenen que ser importants.
Diu, renovar-se o morir, no?
Exacte. Renovar-se o morir. Hi havia el moment ja de renovar-se, si no malament. Molt bé, Joan.
Escoltarem tot això que passa.
Vinga, moltíssimes gràcies.
Vinga.
Que vagi molt bé. Adéu. Doncs això, justament el Joan ha enviat aquesta cançó, ho ha fet per WhatsApp, al 638-58-99-88, i sempre diem que això ens facilita molt la feina. Los Brincos, Lola, dedicada cap a la Loli. La Loli Aguilar, aquí està, així sona.
Thank you.
cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Més música i en certa manera ja enfilant la recta final del programa i de fet ja amb Blau Mut i aquesta cançó Abisme posarem el punt i final de la calaixera d'avui. Gràcies per ser-hi i moltíssimes gràcies per fer-ho possible. Deixarem passar el cap de setmana i dilluns ens hi tornarem a posar puntuals amb 3 hores més de calaixera, 3 hores més de ràdio a partir de les 9, puntuals com un clau, si no hi ha res de nou. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
La paciència ni l'olor del gas. De fet, tampoc tancar les portes i el parlar em va. I de vegades sento el pols. El sento prou i aquí amb el peu segueixo el ritme. Sóc a la zona de confort. I al davant del teu abisme. No recordo mai el que no sé. La sortida d'emergència, si és que n'hi ha d'haver. No puc ni vull cantar victòria quan no hi guanyo res. Crec en tot. Això és seriós, però se m'escapa un punt al riure. Visca la zona de confort just al davant del teu abisme. I de vegades és curiós llançar la mà, amagar la pedra i trencar un vidre per treure el cap i veure-ho. Seves merdes a un calaix. Qui no ha resat a tots els sants que vull profanar. Qui no ha tingut el que no hauria desitjat. Qui és que mai no es dona per vençut. Qui no ha volgut mirar de lluny la realitat. Qui no ha pensat que era qüestió de perspectiva. Volen colors perquè sóc jo que els faig volar. Es pot ser que menys tocada. La introducció fa un rugit lliga al desenllaç. I de tots nosaltres no té abisme. I de tots nosaltres no és abisme.
Matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Partit d'hoquei patins a Ràdio El Vendrell, aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda, en directe des del pavelló Quinto Mas, us explicarem l'últim partit de la primera volta de l'hoquei Lliga Plata Nord entre el Club d'Esports Vendrell i l'Oviedo Roger. Amb la narració de Jordi Graell i la col·laboració de Xavi Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 3 quarts a 4 de la tarda. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem.
Tots els divendres de 9 a 11 a la nit.